ciutat. Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia, bona hora, benvinguts a la ciutat de avui dilluns 27 de gener, ja a les acaballes del mes de gener, en una ciutat avui que rep el regidor portaveu del PSC a Tella, el senyor Josep Torres, amb qui conversarem d'aquí a uns moments. Passarem revistes de temes d'actualitat. Avui també, a partir de les 11, parlem aquí a la ciutat amb l'alcalde Xavier Mor, l'alcalde de Pineda. Com sabeu, el municipi veí és un dels principals pobles que ha patit la virulència dels efectes del temporal Glòria. Aquest cap de setmana, Pineda ha rebut la visita del ministre Salvador Illa. Preguntarem al Xavier Mor si han pogut arrencar algun compromís del govern espanyol. I a partir de les 11 també, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Josep Basart, el Xavier Nogués, el Josep Maria Parella i el Lluís Matas. I acabarem avui recordant la música de Mariah Carey, aquesta cantant i compositora americana que naixia tal dia com avui de l'any 1970. Salutacions, un matí més de qui us parla a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola, esperem que hagueu gaudit i descansat aquest cap de setmana. Sembla que encarem una setmana més tranquil·la que la que vam deixar enrere. Ho preguntem al nostre meteoròleg, el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Encetem una setmana que no tindrà absolutament res a veure amb l'anterior. Si l'anterior parlàvem de temporal, de pluges, de vent, mar molt alterada, del que haurem de parlar aquesta setmana serà d'estabilitat i d'unes temperatures que, sobretot durant la recta final, seran pràcticament de primavera, unes temperatures que pujaran, per tant, de forma clara. Avui han baixat les mínimes. De fet, ahir a la tarda vam tenir alguns ruixats aquí a la comarca, sobretot a la zona central i sud, que van deixar fins a 5 litres per metre quadrat, en el cas de Mataró, 4, a Vilassar de Mar, 3 al Masnou. Precipitacions poc destacables, però que han ajudat també amb el cel serè que aquesta passada nit hagin baixat les temperatures nocturnes. Avui les màximes esperem que siguin molt semblants a les d'ahir. Poden pujar un palet, però poca cosa. I demà sí que pujaran de forma més clara. Avui els vents encara de l'oest-sud-oest. Demà tindrem un senyor vent de ponent de l'oest que farà el responsable d'aquest augment de les temperatures amb bona visibilitat perquè la humitat ambiental serà molt baixa. A banda d'això, la situació marítima al llarg de les properes hores ha d'estar dominada per la tranquil·litat. Hi haurà una mica de mar de fons, com aquest cap de setmana, però poc important això tant avui com demà. Amb aquestes temperatures, com dèiem, pujaran i amb un estat del cel que avui ens portarà alguns núvols prims. De cara a demà també tindrem núvols mitjans, però que en cap cas no deixaran precipitacions. Demà passat, dimecres, tindrem una petita cometa frontal que lliscarà pel Pirineu i això podrà fer que la temperatura baixi una mica, però serà transitori, perquè de cara a dijous, divendres i el proper cap de setmana, tot apunta que tornarem a tenir un temps plenament primaveral.
Caram, doncs sí que encarem una setmana molt diferent, la que vam deixar enrere. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu primer de tot informar que resta afectada pel temporal la línia R1, està interrompuda en la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Passanet-Massanes, habilitat servei alternatiu per carretera. El tram Mataró-Malgrat de Mar, retards que poden superar els 15 minuts. També pels danys produïts pel temporal, demores que poden superar els 15 minuts. El tram de la R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. D'altra banda, l'avaria d'un tramvia deixa circulant fora d'horari amb retards les tres línies del tram baix. La resta de transports circulen amb normalitat. Finalment, informar que el telefèric i el funicular de Montjuïc estan tancats també des d'avui i durant 3 setmanes per la revisió tècnica anual obligatòria, habilitat però un servei especial de bus per cobrir el recorregut entre Paral·lel i el Parc de Montjuïc. A més d'aquest servei especial, també teniu la línia regular del bus 150 que us porta fins al castell de Montjuïc. I a aquesta hora saludo la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Que està molt contenta perquè ella ha sentit temperatures primaverals i dius, calla, que ja està això.
Doncs sí, ja està, però jo encara tinc fred, avui.
Tu tens fred avui?
Sí, tinc fred.
Bueno, a veure, aquest matí quan veníem a treballar,
doncs deixa'm dir una cosa, que el contrast aquest de temperatures, no?, de les temperatures de la setmana passada, amb ara les que venen primaverals, atenció, perquè ara es convenen els refredats.
Aquí ve ara l'epidèmia de grip, no?
El contrast de...
Exacte.
Deixa un altre.
És a dir, que se'n va el Glòria i arriba la grip,
no? I arriba la grip.
Sí, sí. Molt bé.
Doncs bé, Comencem amb la visita que va fer el ministre de Sanitat amb el Gradia Pineda, perquè va decidir que el Consell de Ministres aprovarà demà un primer paquet de mesures urgents per pal·liar els efectes del temporal Glòria als municipis de la costa del Maresme. Ho va anunciar, com dèiem, aquest dissabte el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una visita a Pineda de Mar i a Malgrat de Mar. Durant la visita, el ministre es va reunir amb els responsables municipals i els va explicar com s'han de canalitzar aquestes valoracions de danys i peticions d'ajut a cada municipi i que han de presentar les seves valoracions aquest dilluns. En aquest sentit, Illa va dir que el govern pot fer ús del Reial Decret aprovat pel temporal Dani i que està vigent fins al març. El temporal Dani és aquell temporal que va afectar molt, que a Catalunya per sort no ens va afectar, però sí que va afectar gran part de la península. Sí. I això permetrà mobilitzar els recursos necessaris per part de l'Estat. En declaracions a una Malgrat, el ministre va reflexionar sobre la necessitat de fer quelcom diferent, no?, del que hem fet ara. Sí. Davant dels episodis que cada cop són més freqüents, no? Una mica, fins ara construïen potser el front marítim d'una manera...
Això s'ha de repensar, està clar. Mira, li preguntarem avui al Xavier Mort.
Exacte.
A veure què en pensa la Pineda. Sí.
Per altra banda, els portaveus de les formacions polítiques amb representació de l'Ajuntament de Malgrat van voler llançar també un missatge d'unitat per afrontar les destrosses que va provocar el temporal Glòria al municipi, i l'alcalde Joan Mercader va confirmar que el consistori demanarà la declaració de zona catastròfica. De fet, en relació a això, el Consell Comarcal vol demanar que en si tot el Maresme sigui declarada zona catastròfica. Això ho va explicar la consellera del Medi Ambient, Montserrat Garrido, que va afirmar en declaracions a Mataró Audiovisual que la majoria de municipis del Maresme s'han vist afectats pel temporal, patint importants desperfectes en infraestructures, via pública o mobiliari urbà, i que ara caldrà reparar, i que potser els consistoris no tenen els recursos suficients per fer-hi front. Si vols, escoltem a Montserrat Garrido.
Sentim-la.
S'ha de demanar? No, és que s'ha de demanar. Vull dir, clar, jo no puc parlar per boca de tots els consellers que estem allà, però jo entenc que sí que s'ha de demanar, perquè les destrosses han sigut a totes les poblacions. O sigui, no hi ha cap població que no salvi d'una manera o d'una altra. No n'hi ha cap de població. Perquè, per exemple, Sant Iscle, que és un poble petit, no tenen capacitat econòmica per poder, de moment, fer un arreglo perquè la carretera estigui en ordre, no? I, clar, la Diputació entenc que estarà no desbordada, desbordadíssima, com tots els serveis. Però, clar, això s'ha de posar fil a l'agulla.
Garrido, aquí tindrem d'aquí unes setmanes a la ciutat, no? I podríem aprofundir una mica més en aquestes qüestions i també una mica en el canvi climàtic, perquè és la consellera de Medi Ambient. En aquesta entrevista també va assenyalar que a partir d'ara caldrà treballar en tasques de prevenció una mica en la línia del ministre per evitar en futur temporals de les característiques del Glòria, que atenció, que els experts coincideixen en que cada cop seran més freqüents. Doncs bé, hem de repensar perquè aquests temporals tinguin un impacte menor a la comarca, segons Garrido. En aquest sentit, també demana al govern estatal i al català que traspassin als consells comarcals la gestió dels desastres naturals, amb la consegüent aportació econòmica que això implica. I per evitar la regressió que està patint la comarca, la consellera va necessitar que es necessiten que baixin les rieres perquè portin sediments a la costa. Alhora, també va apuntar atenció, perquè és molt important, que la comarca del Maresme té un litoral i uns vorals a les rieres massa urbanitzats, no? De que hem construït cases
a la llera.
A la llera dels rius o a la llera de les rieres, que potser no hi ha un riu, però per allà passa una riera i que
quan baixa s'ho porta tot.
I quan baixa s'ho porta tot, exactament. Sí. I acabo una última qüestió, perquè Palafolls, encara recuperant-se tots aquests efectes del temporal Glòria, ha patit un altre incident. En aquest cas, és un incendi declarat ahir al matí, que va cremar totalment una casa aïllada de fusta en la urbanització Ciutat de Jardí de Sant Genís a Palafolls. El foc, que va destrossar totalment l'interior de la vivenda, no va provocar cap ferit i va acabar amb l'esfondrament d'una part de la casa, segons van apuntar bombers de la Generalitat. A hores d'ara encara no es coneixen les causes que el van provocar. Els bombers van rebre l'avís a les 9:43 del matí de diumenge i van desplaçar fins a 8 detencions per tal de controlar les flames. I aquesta matinada al Maresme, un altre incendi, en aquest cas a Tiana, ha deixat a 6 ferits per intoxicació de fum i 8 dotacions dels bombers han treballat en les feines d'extinció.
Déu-n'hi-do, com comencem la setmana. Molt bé, Naomi, que vagi molt bé. Gràcies.
Igualment.
La Naomi Esteve, que marxa cap a la redacció. Si entreu a les nostres xarxes i també al nostre espai web, podeu llegir el vídeo, podeu veure el vídeo de la visita de, en aquest cas, de les diputades del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Marta Ribes i Susana Segovia, que reclamen enfortir el transport públic aquí a la comarca del Maresme, i com no també aquesta gran mobilització ciutadana per netejar la platja de Calella després del temporal, una mobilització que Calella es va fer el dissabte al dematí. I fem una lectura ràpida dels titulars de la premsa a aquesta hora. El Punt Avui diu a portada que la indústria del videojoc facturarà fins a 750 milions d'euros i un temporal històric. Els experts han registrat dades de pluges i vent sense precedents. Ens fixem en la portada del diari El Periódico. A la portada de molts diaris d'avui, doncs, aquesta tragèdia d'un gegant del bàsquet, l'estrella de la NBA, Kobe Bryant, que va morir ahir als 41 anys en un accident d'helicòpter. Però també altres titulars, com investigats per blanqueig, quatre exconsellers de Convergència, la Fiscalia Anticorrupció assenyala Felip Puig, Jordi Jané, Pere Macias, Irene Rigau, amb altres exalcàrrecs van ingressar en el partit 106.000 euros en donatius. Són ombres en el finançament de Convergència. A la portada del diari La Vanguardia hi llegim avui que Torra posa en risc la legislatura amb el seu pols al Parlament, i portada també per aquest gegant del bàsquet, Kobe Bryant. Dels diaris que es publiquen al conjunt del país, doncs també a totes les portades la imatge de Kobe Bryant, i també al País destaca a la seva portada que el número 2 de Maduro va volar a Madrid, de Madrid a Doha, per sortir de la Unió Europea. I acabem amb la portada del diari El Mundo, que diu que el caos en el govern dispara les crítiques del PSOE a Moncloa. És el que diu la premsa d'avui dilluns 27 de gener. Són les 10 i 16. Fem una pausa i anem a plató. Avui conversem amb el regidor portaveu del PSC a Calella, Josep Torres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? El contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som a plató amb el nostre convidat d'avui. És el regidor portaveu dels socialistes a Calella, el senyor Josep Torres. Què tal, senyor Torres, com està?
Bon dia. Jo, per sort, molt bé.
Sí. Déu-n'hi-do, ens n'hem lliurat bastant a Calella, d'aquest temporal, senyor Torres.
Sí, realment hem tingut sort, perquè quan venen aquestes emborinades, aquestes tempestes, realment no saps mai per on petarà la cosa. Crec que nosaltres, d'alguna manera, estem protegits per al cap aspre. Això hi ha molta gent que està bastant d'acord. I, bueno,
el cap aspre que el situem a la zona de les Roques,
sí,
perquè
sí, la gent es situï. És una part que ens protegeix una mica, però malgrat tot sí que hem tingut merder. No com a Malgrat, no com a Pineda, no com a Blanes, vull dir, a Canet, Orenys... Però bé, no, tot això, diguéssim, nosaltres, malgrat que hem de parlar de casa nostra, també ens afecta que els veïns, pobles veïns, doncs tingui aquest tipus de problemes.
Avui li fem aquesta entrevista al regidor Torres com a portaveu del PSC, però ell també és el portaveu del govern, i permeti'm que li pregunti per aquesta iniciativa ciutadana de sortir, d'arremangar-se als ciutadans de Calella dissabte al dematí per anar a netejar la platja. Quina valoració en fan des del govern d'això?
Òbviament ha de ser una valoració molt positiva. El que passa és que jo diria que de Calella no ens sorprèn gaire, els que fa molts anys que remenem la cua per aquí o amb alguna responsabilitat política o que hem viscut la ciutat, doncs sabem que Calella és un país, és una ciutat plena de voluntaris.
Mira, ara veiem imatges de
ganes d'ajudar, efectivament. Llavors, vam tornar a tenir allò que tenim en aquesta ciutat. Gent amb moltes ganes de col·laborar, amb moltes ganes de que les coses puguin arribar a bon port, i aquesta iniciativa, doncs, un altre déu per la gent que la va tirar endavant i la gent que hi va participar.
Bueno, Calella i la majoria de pobles que tenen platja, tothom ha sortit al carrer, tothom s'ha remengat. És que jo, segurament estem ja molt més conscienciats, no, senyor Torres?
A part de conscienciat, jo crec que quan passen aquest tipus de coses, la gent és quan se li surt més aquesta part humana que tots tenim, de solidaritat. I, bueno, es demostra que aquí a Calella, doncs, hi ha molta gent solidària amb moltes ganes de col·laborar.
El ministre Salvador Illa ha visitat aquest cap de setmana Pineda. Pineda, que és una de les poblacions que ha patit molt la virulència d'aquest temporal. Creu que es podrà arrencar algun compromís del govern espanyol?
Jo diria que sí. O sigui, jo, de fet, primer hem de dir que els que tenim més a la vora ja s'han posat una mica a fer la feina que els hi pertoca. Per exemple, la Diputació, doncs, està
Consell
demanant...
Comarcal,
Consell Comarcal, Diputació, Generalitat. Segur que col·laborarà allà on es pugui. Després, òbviament, el govern d'Espanya també ha de posar de la seva part per tal de que ens ajudi. És que estem parlant de molts diners per tornar a posar les coses bé. I, per tant, jo crec que sí que entre totes les administracions hem de fer una pilota per tal de poder solucionar el que el vent, l'aigua ha desfet.
Ara sentíem a Montserrat Garrido, quan començàvem el programa, que és la consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal, que deia que barallen la possibilitat de declarar zona catastròfica al Maresme.
Bé, això els tècnics ho han de mirar. Jo crec que el Maresme en general, doncs, la incidència no està igual a tots els pobles, però han d'avaluar realment fins a quin punt és necessari o no. Si és necessari, també imagino que la qualificació de cada un de les ciutats serà diferent, però bé, tots necessitem ajuda, això està clar.
Salvador Illa, Miquel Iceta, altres governants que han trepitjat el terreny, i el president del govern ho ha fet, però ho ha fet pels aires. Permeti'm que li faci la pregunta, senyor Torres, com ho valora això?
Bé, jo crec que primer el que ell intenta és estar tot arreu i és molt difícil. I llavors estem parlant no només del Maresme, estem parlant de Catalunya, estem parlant de tota la zona de València, tot el litoral, bàsicament, i suposo que això força a fer com una passada, no? I després, naturalment, amb ella l'informen i té absolutament, doncs, fil per randa tot el que està passant a tot arreu. A mi, si me dius personalment, home, personalment sí que m'hagués agradat que en algun punt, doncs, hagués aterrat i hagués compartit amb qui fos, jo, a vegades hi ha aquestes coses que són qüestions de protocol, que en el moment que un president del govern a terres catalanes, vagi la redundància, doncs, ha d'estar no sé qui, o ha d'anar el president de la Generalitat, i estem en moments una mica complicats, però ho ignoro, en principi, però sí que m'hagués agradat.
Vostè creu que hagués estat ben rebut, senyor Torres? Potser aquest dubte ha fet que el president espanyol no hagi trepitjat el terreny?
No, no, jo crec que no. És a dir, si el president espanyol considerés que aterrar a Catalunya, doncs, podria ser un problema, o li podrien dir... És que jo, em fa la feta que jo, ell, com a... I crec que ho ha demostrat amb el seu tarannà, la seva forma d'actuar, doncs aterraria igualment, només faltava. És el president, ell té una responsabilitat a tot l'Estat. No crec que fos això, sinó simplement o bé els mitjans, el temps, el protocol, no ho sé, ho ignoro.
Però li hagués agradat.
A mi sí, li hagués agradat, sí.
És la primera entrevista que fem al senyor Torres a aquest 2020, per tant, li trasllado la mateixa pregunta que als altres companys que ja han passat per aquí. Què li demana el nou any al PSC de Calella, per Calella?
Al PSC de Calella li demanen...
Què li demanen? Quina carta als Reis van fer vostès per la ciutat?
La carta al rei la hem fet en els pressupostos, i sempre que fem la carta als Reis, tant com PSC com a govern, som molt, molt, molt realistes, perquè sabem que tot no es pot fer, i menys ja. Per tant, en principi, per mi, la carta als Reis la vam fer el mes de desembre, quan vam aprovar els pressupostos, i totes aquelles inversions que tenim planificades m'agradaria que totes arribessin a bon port de la manera més ràpida i diligent possible.
Està satisfet de com s'ha resolt el tema dels pressupostos, el no recolzament dels partits, l'abstenció de Ciutadans, el vot de qualitat de l'alcaldessa? Sembla que no hi ha molt de quòrum, no?, a l'hora d'aprovar els pressupostos d'aquest 2020, senyor Torres.
El pressupost és l'acte més important que fa qualsevol tipus de govern, sí. També el govern local. Naturalment, quan tu fas un pressupost, estàs pensant en quines són les teves idees, què és allò que tu voldries tirar endavant i que estan expressats en el nostre cas en el pacte de govern. Cada partit ho portava en el seu programa electoral, però òbviament nosaltres tenim signat un pacte electoral i a partir d'aquí l'hem de tirar endavant. I això és el que hem intentat expressar. Ara, també, i crec que és lògic, nosaltres hem volgut parlar amb tothom, això ja ho vam explicar, i hem intentat incorporar als pressupostos aquells acords als que vam arribar. Vam arribar a acords? En alguns sí.
Amb Esquerra i
els Ciutadans, bàsicament.
I els altres, per què no?
Amb els altres, perquè, i això em sembla que ho havia comentat jo, en un primer moment ja ens vam posar, ho vaig dir en un ple, en el ple de pressupostos concretament, partíem d'unes línies vermelles que ens feien impossibles, a part de fer la primera reunió, que diguéssim protocolària i d'explicació, doncs avançar més, i ens deien que no. I per tant, si ja ens deien que no...
Els deien que no a?
Ens deien que no a dues coses, o posaven dues coses com era absolutament imprescindible i a partir d'aquí ja no es parlava, i nosaltres vam dir que així no podem anar a una reunió. O sigui, no podem anar a una reunió bloquejada.
Eren els càrrecs de confiança?
Eren els càrrecs de confiança per un cantó i després el tècnic de medi ambient per un altre. Nosaltres hi treballarem. Nosaltres consideràvem que els càrrecs de confiança els necessitàvem, havien quedat minvats de les últimes eleccions i, per tant, hi havia dos aspectes que per nosaltres són molt importants, que és el de la transparència i el de l'habitatge, que ens quedava una mica coix i, per tant, per nosaltres eren imprescindibles. I, per altra banda, el tècnic de medi ambient en aquest moment no pot ser, però nosaltres el tenim en el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament i tard o d'hora serà també una realitat. Però imposar-ho i dir si això no o no, clar... Aquesta, per exemple, no va ser la postura d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es va sentar, malgrat tot, a parlar. I al final no vam arribar a un acord, van haver punts de proximitat molt importants. Les seves aportacions, la majoria d'elles eren aportacions de ciutat, i gairebé totes les que vam acordar en les primeres entrevistes que vam tenir, doncs les vam mantenir dintre del pressupost, perquè ens consideràvem que era interessant. Algunes les compartíem, altres no, potser no tant, però bueno, les veien com una proposta de Ciutadans. I en el cas de Ciutadans, igual, ell va fer alguna aportació de tipus social que compartíem plenament i a partir d'aquí va haver-hi una entesa.
No va haver-hi aportacions d'inversions per part de la CUP i dels comuns?
Amb la CUP va haver-hi un malentès. Jo ho he intentat expressar de la manera més sincera, és a dir, ells van pensar que se'ls deia que no podien fer aportacions... però la qüestió és que sí que podien, no sé, no ens vam entendre.
Però per què no es van entendre? Què és el que va
passar? Doncs perquè van rebre un missatge que ells van interpretar com que no podien. En un moment donant, en una reunió, algú va dir estet amunt de tirar l'aigua una altra vegada.
Sí, perquè ho recordàvem ara, que l'altra entrevista es va caure un cop d'aigua. Sí, quasi, però no, senyor Torres.
Doncs, amb la CUP va passar això, que en una reunió va semblar que amb ells els deia que no, Jo no dubto de, doncs, que les paraules poder no fossin encertades per part del govern, i ells es van retenir bastant. I al final van dir, sí, fins a l'últim moment podeu fer aportacions. I van fer alguna aportació, però en el cas de la CUP tampoc vam arribar a cap acord. I en el cas de Comuns, doncs és això, el bloqueig aquest que es va impedir tirar endavant.
Els casos de confiança, un d'ells és el seu número 3, el Sofian Larós. Sí. Potser no s'ha explicat bé, massa bé, i potser la gent no acaba d'entendre exactament quina és la feina, en aquest cas del Sofian, senyor Torres?
No sé, jo crec que hi ha certa reticència.
En aquest cas, en l'àmbit de la transparència,
sí,
no?
Jo crec que hi ha certa reticència, l'entenc, eh? I jo l'entenc, que una persona que ha anat en una llista electoral, doncs, que entri de cara de confiança, sembla com que...
Que li fan un favor.
Sí, que li pots un favor, o que això no toca. Però, clar, aquí hi ha com dues qüestions. Primer, què vol dir càrrec de confiança? Una persona a la que tu tries perquè confies en ella per tirar endavant un projecte concret. Quina és la segona qüestió? La segona qüestió seria, si a casa tens el que necessites, per què has d'anar fora? I llavors, el senyor Larusi és una persona molt i molt preparada per fer la tasca aquesta, i vam parlar i vam confiar en ell i vam dir endavant, no li vam veure, nosaltres no li vam veure el problema, val? I a partir d'aquí, doncs, bueno, aviam, la situació era com que era molt fàcil la crítica, no? I llavors els petits de l'oposició de seguida s'enganxen a aquest tipus de coses. Bueno, nosaltres valorem que la feina que ha fet i que està fent és molt important pel govern, és essencial en el sentit de que ell ens planteja i ens resol situacions i coses que nosaltres no hi podríem arribar.
Oh, em pot posar un exemple perquè les persones que ens veuen i ens escolten puguin entendre la feina del senyor Larusi?
Una cosa molt, molt concreta. Jo, abans de pressupostos, vam tenir el pressupostos de les fiscal, diguéssim, dels impostos.
Sí.
No? Llavors, aquí,
les ordenances
fiscals. Llavors, aquí va haver-hi tot un seguit de material que jo vaig treure, fins i tot gràfic, que vaig treure en aquell ple, que va ser, doncs, la feina, una de les feines que va fer ell. És a dir, ens facilita tot un seguit de material que jo no podria, és que no tindria temps de preparar-m'ho. Llavors, ell prepara pel govern, pels diferents regidors, certs materials, investiga línies d'informació per tal que nosaltres estiguem o nosaltres li anem i li demanem coses perquè les investigui, les prepari. Ara, per exemple, una tasca que pensem que és important, que en el mandat anterior es feia igualment, però que poder no de manera tan sistemàtica, és que per ell passen totes, absolutament totes les instàncies dels grups de l'oposició per tal d'agilitzar al màxim la resposta i buscar la informació allà on calgui, ens prepara la contesta, el regidor de torn la revisa, la mira, li dona l'okay, i a partir d'aquí, doncs, s'envia als grups polítics que ho han demanat. Jo crec que mica en mica haurem de... Es veurà, la feina que fa. També és una feina molt interna, que no és una feina pública, però nosaltres, com a regidors, la veiem perquè ens sentim recolzats per ell.
Ell treballa en un despatx a l'Ajuntament? Té un despatx en allà? O...
Ell tindrà un despatx a l'Ajuntament i tindrà, doncs, tot l'accés a les carpetes de l'Ajuntament en el moment en què sigui ja càrrec de confiança, que serà a partir del dia 1 de febrer. Fins a aquest moment està treballant fora com un...
Com un extern,
un
no?
Extern, sí.
Com un proveïdor.
Sí, és un proveïdor, sí, efectivament.
Ell es reuneix sovint amb els partits de l'oposició? No, perquè sí. Són els partits de l'oposició els que han criticat molt la figura del Sofian Larusi, no?
Sí, però jo crec que...
No la seva persona, sinó el càrrec que desenvolupa.
Però és que jo crec que s'ha mal interpretat, això. Vull dir, que nosaltres fem servir l'assessor per, diguéssim, tirar endavant tot un seguit de demandes de l'oposició, no vol dir que hagi d'estar reunint-se amb l'oposició. Ell no es reunirà de manera individual amb l'oposició. Ell, en tot cas, es reunirà amb els regidors de torn, que li demani que pugui estar a la reunió i que estigui reunit amb qualsevol membre de l'oposició. Però directament no, ell no és regidor. Ell és un tècnic i, per tant, no pot fer feines polítiques de manera individual.
Però en el cas de que hi hagués algun partit de l'oposició que es volgués reunir amb ell, hi hauria la possibilitat o no?
Bueno, ja ho hem fet. La CUP va donar una reunió, sí. I nosaltres hem tingut aquesta reunió amb la CUP. L'únic que passa és que era el senyor Larusi i estava jo com a portaveu del govern. per aclarir temes, cap problema.
Parlem d'inversions?
Parlem d'inversions.
Està content amb les inversions d'aquest 2020, senyor Torres?
Jo diria que quan parlem d'inversions sempre estem molt limitats. I no anem més enllà
d'un... És un tema de quartos, no?
És un tema de diners, efectivament. Més d'un 1.700.000 euros no tenim per invertir, per tant, sempre ens queda curt. Nosaltres, quan ens reunim al govern per parlar d'inversions, òbviament tenim una llista dels Reis Màgics, també hi ha.
Sí?
I al final hem d'acabar retallant per aquí, per aquí, per allà. Jo, en tot cas, el que sí que m'agradaria dir és que gràcies a l'estalvi i al remanent que s'ha fet, o sigui, el portar bé els comptes, el que sí que hem pogut invertir, i amb això jo estic molt content, perquè una mica com a PSC era el punt clau del nostre programa era la part esportiva, doncs aquest 1.350.000 euros que s'invertiran a la muntanyeta, que és a banda d'això, però que és fruit, com dit abans, d'anar en els pressupostos anteriors, haver anat fer racó i d'haver fet les comptes ben fetes i, per tant, tenir superàvit.
El senyor Tejada va dir l'altre dia aquí que el tema de la reforma de la muntanyeta barra el pas al reclam turístic com a calella destinació esportiva, és a dir, que no serà un reclam per als esportius a la ciutat. Com ho veu vostè, això?
Jo crec que ho serà, no sé si en la mesura que ell voldria, no sé, perquè jo no sé ben bé, a més a més, a quin nivell d'equips volia acostar a Calella a partir d'una cosa que no fa la feta.
He criticat una miqueta el tema de la gespa, eh?
Sí, però...
Ells aposten per una gespa mixta, no?
Bueno, jo això ara li diré amb tota la sinceritat del món. Això són reflexions d'última hora que no entenc massa, que sembla que siguin reflexions fetes per anar en contra del que aprova el govern municipal, perquè alguna cosa l'hem de trobar que ha fet malament. Val? Per què ho dic? Home, es pot demostrar. Nosaltres, durant el mandat passat, vam fer un pla d'equipaments esportius que vam estar gairebé 2 anys, un any i mig, una mica més. En aquell pla, doncs, una de les accions que es feia era canviar la gespa natural per gespa artificial simplement. El senyor Tejada no va dir res en aquest any i mig. Ell va formar part de les discussions d'aquest pla. Es va ficar amb la piscina, això sí. Bueno, va haver-hi de la piscina un merder enorme, però sobre la gespa artificial no va dir res de res. I en tot cas, no només no va dir res de res, sinó que el pla d'equipaments esportius, abans de que entrés la piscina, era meravellós. Per tant, si era meravellós el pla d'equipaments esportius, també era meravellós poder posar gespa artificial a la muntanyeta, tenint en compte, a més, que jo crec que compleix amb un dels requisits que últimament tothom se li posa a la boca, però és curiós, amb ell també, no? Que és la sostenibilitat. O sigui, la gespa artificial, estem treballant per la sostenibilitat i pensem que és la solució de... Ara, és que, a més, la gespa que ell planteja, jo no sé, clar, és que la gent se'ls diuen les coses i a vegades, com no té la informació, doncs sembla meravellós, no? La gespa mixta, que dit així podria pensar que 50-50, doncs no, és un 94% de gespa natural, un 94%, un 6% de gespa artificial. Per tant, els problemes de manteniment, el cost que tindria, la sostenibilitat, seria pràcticament igual que ara.
Vostès com a ajuntament no es veuen en cor de mantenir una gespa natural, en aquest cas, val molts diners.
Clar, val molts diners, però ja no només pels diners que costa, perquè encara que tinguessis aquests diners, pensem on estem, al Maresme. I el tipus de planta que hi ha a la gespa no és una planta gens natural de per aquí. Per tant, si nosaltres volem fer sostenible des del punt de vista mediambiental un camp de futbol com el que tenim, doncs hem d'anar a la gespa artificial, com estan fent moltíssima gent en llocs on l'aigua no abunda ni la humitat tampoc.
Ell diu que això serà, doncs, un pal a la roda a l'hora de que equips internacionals, doncs, vinguin a fer estatge esportiu aquí a la ciutat.
Bueno, jo no sé què dir. Jo no me veig aquí al Bayern de Múnich, ni me veig al Barça, ni me veig al... no sé, a València, venint aquí a fer el seu estatge. Els grans clubs fan estatge en llocs, doncs, entre cometes, més privilegiats, perquè, entre altres coses, busquen la tranquil·litat. Busquen llocs com molt, molt allunyats de la població i que estiguin tranquils, o fa l'efecte que no. Nosaltres hem de treballar per sí, fer ser un atractiu esportiu per la gent, que jo crec que ho estem aconseguint força, i aquest camp de gespa artificial, doncs, jo crec que ens donarà molt de servei en aquest sentit, però és que, a més, i la primera cosa que donarà servei als ciutadans de Calella. El primer objectiu són els nois i les noies que tenim al poble i que volen jugar a futbol i que al camp de la muntanyeta no poden jugar perquè en dos dies...
Al camp de mar.
Al camp de mar, sí, però clar, a dalt no poden. I, per tant, ara tindrem un camp amb les mides reglamentàries i es podrà jugar sense que es malmeti en dos dies.
Recordem que el camp de mar està afectat, en aquest cas, per la línia de costes, no?
A mi saps.
Va dir que Tejada va dir que les pistes, la reforma de la muntanyeta no serà un reclam turístic, però en canvi, i li he de preguntar a vostè, perquè vostè ha estat molt crític amb la platja de Gósol, recordem aquell debat dels mitjans públics on vostè va dir la platja de Gósol, d'acord, val, però a davant de quina casa la posem, que allò va arrencar el somriure de molts, de molts espectadors. El senyor Tejada va dir que la platja de Gósol sí que seria un reclam turístic. Que ell va dir que les persones que viatgen amb la seva mascota fan habitualment un dia més de pernoctació a les ciutats.
La platja de Calella ja és un reclam turístic per ella mateixa. I això ho veiem tots, no? Vull dir, estem a Calella i estem farts, doncs, de veure la platja plena de gent que ve de fora. A mi no m'agradaria passar la història de Calella com a, humilment, com a la persona enemiga dels gossos. No.
Es sent així, vostè, senyor Torres?
No, jo no me sento, El que passa és que, clar, jo tinc he de dir les coses com les penso, no?
Li agraeixo, sí.
A mi me pot agradar, i m'agraden els animals, però el que està clar és que nosaltres a la ciutat tenim un problema amb els gossos. Tenim un problema. Jo diria que no amb els gossos, amb els amos dels gossos. I tothom el sap, el coneix, i ens els traslladen cada dia. Llavors, la primera pregunta, la primera reflexió que faria, volem traspassar aquest problema que tenim a Calella, en els carrers de Calella, a la platja de Calella, tenint en compte que tenim una platja urbana, que no és una platja que tingui un espai, que ningú va... No, és una platja molt urbana, i traspassar aquest a mi em costa de veure-ho, i després, a part d'això, és el que deia abans, davant de quina casa la posem. És que a la platja de Calella la gent està acostumada a anar a banyar davant de casa seva. Llavors, davant d'aquí, a mi primer m'agradaria que ho diguessin, perquè llavors què passa?
Sembla que la situarien, s'ha parlat molt de situar davant del cementiri,
del cementiri,
no?
És una possibilitat, però clar, també hi ha gent allà. És que és això, que és una platja absolutament urbana, i a mi em costa molt veure-ho, i per tant en aquests moments jo sempre considero que la platja de Gósol, quan diem viable ho és tot, ho fas i punto, però que ens pot portar més problemes que no solucions, per aquest un dia més de no sé quins...
Vaja, que vostè no ho veu com un reclam turístic, això de que la gent pugui viatjar a Calella amb la seva mascota,
que pugui
anar a un hotel amb la seva mascota...
Pot ser una cosa complementària, i això t'ho pots plantejar en un moment donat amb una platja que no sigui urbana i amb uns hotels que estiguin... L'anècdota, i em sembla que ho vaig explicar, hi havia alguna persona d'un hotel que li semblava molt bé, però quan li vam dir, la posem davant del seu hotel, va dir que no.
Clar, això va passar aquí a Calella.
Sí, això és una anècdota real de Calella. Per tant, per això deia que les coses no són tan fàcils, la plantem i s'ha acabat. Clar, si la plantes al costat del veí, sí. Això és una mica complicat.
Vostè creu...
I ara deixi'm dir una cosa, però que ho vaig escoltar. A més, no calia ni preguntar a la gent. O sigui, ja donen per suposat que tothom, tots els calellencs i les calellenques, estan disposats a que hi hagi una platja de gossos a l'estiu, perquè a l'hivern poden anar.
Li vam preguntar si es caldria fer una consulta. Ell va dir que no.
Clar, no cal. Ells decideixen què cal i què no cal. Val.
M'està parlant de l'Aldi ara.
Ara li preguntaré. Que hi ha consultes que són importantíssimes i consultes que sembla ser no ho són tant.
La gent que té animals de companyia hauria de pagar un impost especial, senyor Torres? Ho han valorat en algun moment?
S'ha valorat. S'ha valorat, el que passa és que no s'ha valorat mai a la taula del govern. És a dir, allò que vas parlant, i ara parles amb un regidor, parles amb l'altre, hi ha gent que t'ho demana pel carrer, I és una cosa que, sense dir que això es farà, perquè no està sobre la taula, és una possibilitat. O sigui, jo m'imagino que si algun dia es pogués fer una cosa similar, doncs aquests diners que es recaptessin podrien anar per la neteja de la ciutat en aquest sentit. No ho sé, eh? Però no està sobre la taula en aquests moments, això.
Parlem de l'Aldi?
Parlem de l'Aldi.
Perquè vostè ha tret el tema de la consulta. Suposo que podem lligar una cosa amb l'altra. Els partits de la taula de confiança que impulsaven aquesta consulta sobre per saber si els calellencs volen o no la instal·lació d'un supermercat Aldi a Calella, la cosa està una miqueta en stand-by, estan treballant, un grup de ciutadans. Li pregunto, com a portaveu del PSC, en el cas de que sortís que no la volen, vostès es replantejarien la posada del supermercat a Calella, la implantació del supermercat Aldi?
Jo primer
m'agradaria... O no tenen capacitat de poder decidir això?
No, jo primer m'agradaria veure quina és la posició d'aquest grup que dius, que no sé qui són, de ciutadans que impulsaran la consulta. Jo crec que aquí una mica d'hipocresia. La consulta l'estan tirant endavant els grups de la taula de confiança. Són
recordem els grups de la taula de confiança que estan integrats per la CUP, Esquerra i els Comuns, eh?
És que són ells que estan fent d'un tema oposició política, oposició estratègicament política. Això, jo no sé si creuen o no creuen massa amb el que estan dient. El que és cert és que, clar, ho fan servir. Ho fan servir per anar contra el govern, com abans deia de la gespa. O sigui, sempre es busquen coses per veure de fer el mal que es pugui. En aquest cas, l'Aldi és un tema, crec que força ben portat, que pot beneficiar la ciutat, i per tant nosaltres sempre li hem donat suport. Jo no he vist encara la consulta. El dia que la facin, les consultes no són fàcils de fer. Són qüestions legals, uh-huh, són molt i molt complicades. Hi ha, doncs, tot un seguit de normes que s'han de complir. Hi ha també, diguéssim, si no recordo mal, les consultes són sectoritzades, no sé com ho faran, és a dir, no es pot preguntar tota la població, sinó a la part afectada. Vull dir, s'ho han de mirar molt bé. Jo encara no l'he vist, la consulta, en el sentit que, com porta tanta complicació, no ho sé pas. I a més a més, si ells, com a partits polítics, no poden estar davant, encara que estiguin a darrere, doncs es farà més complicat.
Però ara imagina que es fa i que surt que no, que els ciutadans no la volen. Què faria l'equip de govern?
A l'equip de govern tirar endavant el projecte de l'Aldi, perquè és un projecte, com he dit abans, que beneficia la ciutat, que no implica necessàriament, doncs, un perjudici directe per al teixit associatiu i comercial de Calella, uh-huh, encara que venguin això. Jo crec que no. A vegades digo que es carregarà la petita botiga de Calella. I jo ja en el ple els vaig dir on està la petita botiga de Calella. Us heu fixat? On està? Jo quan era petit, doncs sí, me'n recordo carrer Sant Joan, Cal Arnau, Pujol, hi havia tot un seguit de... Però tot aquest petit comerç s'ha perdut amb els anys. A l'Aldi, al final, a Calella, acabarà fent, diguéssim, oposició no és ben bé la paraula, sinó que la competència, perdó, l'acabarà fent amb el Mercadona, amb el Capravo, amb la Sirena. És a dir, fixeu-vos que estic dient coses que s'han arrelat a Calella i que són marques, són franquícies. No són la petita botiga, amb aquest sí, clar, dia... Bueno, però és que estem dintre d'una societat econòmica de mercat, lliure de mercat, i penso que serà un... A nivell de consumidor serà un espai més que es podrà anar a comprar.
Per quan, l'Aldi, senyor Torres?
Per quan, jo no sabria dir-li. Ara, en aquests moments, el que sí que està és aprovat per la Comissió d'Urbanisme la modificació que es feia a la zona, a la peça aquella que hi havia, uh-huh, a l'Hospital 2. A partir d'aquí, doncs, és l'empresa la que ha de fer el projecte, ha de dir com preserva les ruïnes...
No ho ha fet encara, això.
Ells sí que tenen bastant avançats, però ara ells, amb tot el que han estudiat i tot el que han preparat, han d'anar a Urbanisme a Barcelona a veure si el seu projecte s'ajusta. Uh-huh. Fins ara hi tenen coses avançades, però no podien fer-ho en fer perquè no sabien si la comissió els donaria el vistiplau o no a l'Ajuntament per tirar endavant això. Com ara el vistiplau, fa dos dies, està donat, a partir d'aquí ja ho han de fer els seus treballs. Jo crec que ara estaran entre 2-3 mesos elaborant el que és el projecte de viabilitat, el projecte de la construcció, de la protecció de les ruïnes, quan ho tinguin ja aniran a urbanisme i quan tingui s'ajusti tot allò a la legalitat i al que considera urbanisme que s'ha de fer en aquella zona, doncs passarà a demanar llicència.
No sé. Vostè creu que a finals d'aquest any estarà construït aquest supermercat?
Jo diria que si ells compleixen, en el sentit de dir que s'ajusten a lo que legalment se li demana des d'urbanisme, jo crec que sí, i fins i tot abans d'acabar l'any.
Li vull preguntar també per aquesta, per l'acabament del Mercat 2, per aquesta construcció d'aquests pisos, com està aquest tema? Perquè s'havien de començar a construir a finals del 2019, però no es mou gaire res allà.
Bé, nosaltres, clar, és una propietat privada i és una iniciativa privada, nosaltres no tenim massa informació, el que sí que tenim és la voluntat de nosaltres adquirir una part d'aparcaments, que seran dues plantes d'aparcament. Nosaltres estem intentant adquirir una planta. Val?
Hi ha la inversió també del Miquel Cuní, que també va lligada a la construcció d'aquests pisos. Però no veiem massa moviment en allà.
Clar, això,
saben si s'han vengut pisos o no?
És que no ho sé, és que això és una iniciativa privada i nosaltres no hi entrem. Nosaltres el que hem fet la demanda, de dir, compteu amb nosaltres, que nosaltres estem interessats en una planta soterrània per no perdre tot el aparcament que tenim allà, que és molt estratègic per la ciutat. I a partir d'aquí, doncs, suposo que els temps són complicats per vendre, no? I no sé si ells preveien que en un any ho tindríem, almenys la part, el gruix que necessiten per tirar-ho endavant o no. Però això, quan tinguem més informació...
Vaja, que no ho sabem hores d'ara.
No, nosaltres no. Nosaltres només hem posat a disposició de l'empresa la nostra voluntat de dir, volem adquirir això.
Reforma del Miquel Cuní, al carrer Sant Josep, també reforma de la plaça de l'estació, bosses de pàrquings...
Sí, jo... els Miquel Cuní i Sant Josep, òbviament, estan vinculats a aquesta gran... a aquesta construcció.
Sant Josep també, senyor Torres?
No, Sant Josep no. Sí, perdó, Sant Josep i Miquel Cuní, perquè van a dues bandes, clar. No? Llavors, clar, nosaltres hem pressupostat Sant Josep i Miquel Cuní perquè si això tira endavant, com la voluntat de l'empresa era, doncs nosaltres ens quedarà a la part alta uns carrers molt ben preparats i a la part baixa estaran com estaven. Llavors pensem que és el moment d'aprofitar la construcció i dir que les empreses han de deixar el carrer en bones condicions per fer tot el carrer, tota la part que ens toca a nosaltres.
Per envellir-lo.
Sí, tota, clar.
Podria passar que no es fessin els pisos?
Ho ignoro, això depèn molt del mercat. Vull dir, igual avui, no ho sé, podem dir que he venut dos i poder demà dir que he venut 10. És que no ho sé, és que això el mercat va com va. No sé, no sabria dir-li.
De la reforma de la plaça de l'estació, què li sembla?
La reforma de la plaça de l'estació estava...
El senyor Ponsomena va dir aquí que s'havia de replantejar el tema dels taxis, que n'hi havia molts. Per esponjar una miqueta la... Clar, és una plaça molt petiteta.
Sí,
no?
Però jo crec que no es tracta tant com replantejar el tema dels taxis com replantejar tota la plaça allà. Per ella, no mateixa. Sí. Dir que taxis sí o taxis no, més o menys, dependrà molt del tipus de projecte que vulguis fer.
Però és molt petit, aquella plaça.
Sí, és molt petit.
És veritat que s'ha de fer espai, no?
Sí, sí.
S'ha de fer espai, si volem, si la podem considerar com a plaça.
Sí, jo crec que espai, més del que hi ha, no hi haurà. El que sí que, a vegades, pensat bé, els espais, el mateix espai, dona per més del que pensem. Però quan dic almenys el que pensem, jo, a mi, d'aquella plaça, ara parlo molt personalment, m'inquieta com dues coses. Una, que seria la gent que camina, i que, com és una plaça que pràcticament...
Que camina
per allà,
sí.
I que pràcticament invadeixen, diguéssim, la carretera, la
zona d'asfalt,
la zona de cotxes, perquè és gairebé lògic, vull dir, que ho ha fet jo i ho fa tothom, vull dir, que camina per allà.
Bueno, el fet és que no tens gaires més opcions.
Ara,
Llavors
jo fa l'efecte que hem de pensar molt amb el vianant i després hem de regularitzar les entrades dels cotxes, l'accés dels cotxes en aquesta plaça, perquè fa l'efecte que no, fins que no estan avall de tot no veuen si venen o no venen. Llavors són aquelles dues coses que em fa l'efecte que ens ha de servir. La remodelació.
Home, quan baixes pel carrer Amadeu tens poca visibilitat
ara
pels cotxes que venen d'en Sant Cugat, perquè hi ha molts taxis allà per cas, no?
Sí, taxis, i perquè poder ser queda molt enrere. Jo crec que s'ha de reorganitzar. No podem fer miracles amb aquella plaça, però sempre hi ha gent que s'ho pensa molt bé i que és capaç de fer una reordenació que ens ajudi a que tot allò millori.
Algun espai d'aquesta plaça serà peatonal, senyor Torres, o no ho saben hores d'ara?
No ho sabem, no ho sabem, perquè encara no ens hem posat a treballar, malgrat que he de dir que aquest tema no és la primera vegada que es posa sobre la taula. Quan es va fer el pla de mobilitat, doncs dintre del pla de mobilitat hi ha com dos, tres propostes per a aquesta plaça. Bueno, doncs la mirarem també, aquestes propostes. Hi ha alguna que a mi m'agrada personalment, però jo crec que no
em
toca a mi. El que he dit abans, la que preserva sobretot els vianants, que crec que és essencial, que no passin vianants pel allà al mig i que, per tant, tinguin llocs per poder passar tranquil·lament d'un lloc a l'altre, i després la que regula més bé el trànsit, que, per tant, els cotxes es veuen abans de poder accedir a...
I els taxis s'haurien de repartir més per la ciutat o han d'estar focalitzats en allà?
Els taxis ja estan repartits per les ciutats, no estan només aquí. Tenen dos o tres aturades, dos o tres parades, i per tant...
Creu que n'hi ha masses també en
aquesta plaça? Jo crec que no ha de ser un problema que reordenem també els taxis d'aquella zona. No ha de ser un problema, perquè hi ha altres parades. I per tant, avui en dia, amb les tecnologies que tenim, els telèfons, els mòbils, vull dir, demanar un taxi i posar-se d'acord en el torn, que és el que ha de ser, no ha de suposar cap tipus de problemes.
I les bosses d'aparcament de darrere els pisos de la Citroën i al capdamunt de la Riera Cap Aspre, per quan?
Bueno, això és una bona pregunta, perquè quan vaig venir aquí, quan vam parlar de Gesvia,
sí,
vaig dir, el 2020 tenim previst això,
sí? Vale, que em dirà, ara no em dirà que no.
No, segur que sí. El que passa és que, clar, si s'entén que a partir de l'1 de gener de 2020, aquí ja tenim un problema, perquè, clar, els pressupostos de Gesvia estan vinculats als pressupostos de l'Ajuntament. Els pressupostos de l'Ajuntament tenen una exposició pública, acabat fa dos dies, el dia 21 va acabar l'exposició pública. Ignoro si hi ha hagut algun tipus de al·legació, perquè a més sempre hem d'esperar al·legacions per correu, que venen sempre més tard del 21, s'ha de posar abans del 21, però per correu sí, els arriben més tard. Per tant, si no hi ha cap tipus d'al·legació, els pressupostos començaran a funcionar. És a dir, a finals de gener comencem a pensar...
Estem ja a finals de gener, 27,
doncs ara, avui, no? Ara començarem a treballar tots aquests temes. I sí, que serà una realitat. No ho són a partir de l'1 de gener, no ho poden ser-ho, per la... els tempos de l'administració, però ho seran. Tindrem un eixamplament de la zona d'aparcaments a la Riera Alta, a la Riera de Cap Aspre. Allà poder tindrem per 500 cotxes, tot sumats tots. A la part del PP1 a dalt, si trobem cap amunt, Joan Caromines, al carrer, doncs tindrem també aproximadament uns 150 cotxes. A més, és una nova zona d'aparcament, sí, lliure. Tindrem la zona verda, a la part que vam dir, i després també hi haurà la reducció de la targeta de resident, que encara no ha pogut ser realitat, per això que dic. Aquí s'ajunten dos problemes. El problema del pressupost, a 21, començarem a treballar ara, però després per poder posar la targeta, rebaixar l'euro que vam dir que rebaixaríem, doncs hi ha uns canvis de tipus tecnològic que s'ha de fer a totes les màquines i demés, i que nosaltres aprofitarem per fer tots els canvis que ens són necessaris per poder-lo tirar endavant, perquè és que si no ens costarà el mateix aquest canvi que tots els canvis.
Però vaja, que serà una realitat.
Sí, serà una realitat. Paciència, serà una realitat.
Ho hem de deixar aquí, senyor Torres. Que ràpid passa el temps,
Jo crec que sí, molt.
Li ha passat perquè... ràpid, també, a vostè?
A mi sí, sempre que vinc aquí.
M'he quedat amb alguna cosa per preguntar-li? No ho sé,
jo en principi...
Bueno, si que s'ho guarda i torna un altre dia.
Sí, guarda, efectivament, ja...
Molt bé, senyor Torres, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, tertúlia, però abans parlem amb l'alcalde de Pineda, el Xavier Mor. Fins ara.
Interactua amb nosaltres.
11 i 4, de seguida ens posarem a fer tertúlia, però abans tenim en línia l'alcalde de Pineda de Mar, el senyor Xavier Mor. Senyor Mor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre la nostra trucada.
No, no
demanen
faltaria.
Ajudes urgents, desperfectes al litoral de Pineda, que superen els 2 milions d'euros. Déu-n'hi-do, alcalde, com els ha castigat aquest temporal.
Doncs sí, bueno, com ha castigat el total, no, de la costa, estem veient, bueno, doncs situacions com a Malgrat i tal, molt complexes, però és veritat que cadascú al final doncs, ha de gestionar el seu espai i a nosaltres, doncs és veritat, a nosaltres ens ha fet mal, ens ha castigat moltíssim, sobretot la zona urbanitzada de Passeig Marítim i després, bueno, doncs tot el que ha arrossegat el riu Tordera, que molt ho tenim a les nostres platges.
Vostès han rebut la visita de Miquel Iceta, també aquest cap de setmana del ministre Salvador Illa. Han pogut arrencar algun compromís del govern espanyol, alcalde?
Sí, bé, el compromís és que ens estan apretant a que entreguem l'informe doncs, avui abans de les 11, per tant jo espero que ja l'haguem enviat, perquè demà hi ha Consell de Ministres i en aquest Consell de Ministres l'Estat vol anunciar la partida d'ajuts que vol fer amb motiu d'aquest temporal, no? Per tant, entenem bueno, doncs que és un compromís i demà el veurem materialitzat en un acord del Consell de Ministres, com ja va passar l'altra vegada, que també fa 3 anys vam patir moltíssim i, bueno, doncs de manera urgent el Consell de Ministres també ens va atorgar a prop de 2 milions d'euros per tal de restablir el passeig.
I què hi han posat en aquest document des de Pineda?
Sí, bueno, en aquest document una mica el que se'ns demanava eren els desperfectes que havíem tingut. Jo crec que ara el que també cal que en paral·lel fem una reflexió si cal restablir el que teníem o cal canviar el que teníem. I tot apunta, o cada dia o cada hora que passa, doncs les opinions i les veus van més en la línia de potser no restablir el que teníem i intentar anar naturalitzant el passeig. És a dir, els trams on el carril bici, per exemple, en el nostre cas s'ha doncs, bueno, tancat, doncs potser no cal fer una altra vegada el carril bici, sinó que el que hem d'anar rumiant és si el traiem i fem passar les bicis per l'altra banda i deixem el front marítim el més naturalitzat possible. No? En això estem treballant i bueno, doncs, a nivell tècnic també se'ns està assessorant. No? Ara tot just el que estem també és bueno, restablint la normalitat pel que fa a la brutícia. No? Ahir vam tenir una jornada de participació dels ciutadans en la neteja de la platja i ara hem de, bueno, doncs amb les brigades i les empreses que aquesta setmana, des d'aquest matí ja treballen, doncs estem eliminant aquestes restes vegetals, el plàstic, bueno, tot el que ha portat el mar i que haurem d'anar traient.
De fet, el Miquel Iceta deia, i són paraules textuals, que ningú ja pot posar en dubte que hi ha un canvi climàtic i que aquest té efectes notables al territori. És el moment, doncs, de replantejar-se el passeig al front marítim de Pineda de Mar i no abocar-hi més diners, senyor Amor?
Bueno, diners haurem d'abocar, perquè bueno, s'ha pues, fet malbé molta instal·lació. No? El que passa que sí que hem d'intentar, doncs això, que l'impacte, és a dir, que el restabliment del passeig, no?, doncs sigui de manera més natural possible, amb el mínim, no?, amb l'il·luminació, amb el de mobiliari aquell que pugui haver-hi, però clar, no podem estar cada temporal doncs, restablint dutxa, restablint carril bici, posant sorra, és a dir, jo crec que això doncs, ha de canviar el xip, jo crec que aquest impacte que ha hagut aquesta vegada doncs, ha de reflexionar més en general a tothom i, bueno, jo crec que anirem en aquesta línia, és com una anècdota, no? Ahir que fèiem la neteja, doncs, bueno, hi ha arbres que han vingut de la Tordera que són enormes, no? I la gent deia, escolta, per què no els deixem, no? Per què no els deixem a la platja? Tu vas a altres platges, sobretot d'illes, no? Vas a Menorca i te trobes a vegades troncs enmig de la platja, no? Bueno, doncs això també ho haurem d'anar i estirar. Per tant, la gent ha vist que el lloc cal anar naturalitzant. I sí que és veritat que teníem un passeig doncs que era molt tan bella, no? Perquè bueno, s'havia convertit en un parc central i perquè combinava el tema de la bicicleta i el caminar amb elements de gimnàstica i amb jardineria molt cuidada, bueno, i potser hem de canviar el model. Ho farem molt maco també i que quedi perfecte, però ja dic, amb elements més naturals i segurament eliminant formigó i eliminant pedra.
El carril bici, entenc que el posarien a l'altre cantó de la via del tren?
Sí, segurament anirà per aquí la cosa, eh? De totes maneres, Pineda, durant molt de temps, quan no tenia carril bici, doncs, per la senda per on caminaven els peatons, doncs, s'intentava també que la gent de la bicicleta pogués passejar per allà, no? Al final, l'ús de la bicicleta pel passeig de mar, no? El que toca la platja, doncs hauria de ser un ús de la bicicleta lúdic, no per fer carreres, no per anar ràpid, no? I per tant, jo crec que anar amb la família i la bicicleta i anar fent una passejada pot ser compatible amb el peató, sempre que tothom tingui cura i tothom tingui sentit comú.
Per tant, aquell passeig idíl·lic que havia d'unir el passeig de Calella amb el passeig del Poble Nou i de Pineda, ara què? Queda en mans del canvi climàtic, senyor Amor, si em permet preguntar-li d'aquesta manera?
No, el que passa és que el canvi climàtic ens ha fet veure coses que, bueno, pues que en altres èpoques no es veia, no? Jo recordo quan es va fer el primer transport de Calella, que va ser moltíssims anys, doncs, bueno, semblava que aquell era el model, no? I ara, pues, bueno, quan s'ha vist tot això, doncs està clar que no. De fet, en el tram de passeig del barri del Poble Nou, el que tenim aprovat la setmana passada i que l'Estat ens ha de donar el vistiplau per poder començar l'obra, que la volem començar de forma imminent, ja és un passeig naturalitzat. És a dir, tot allò del parc del vaixell i del Poble Nou, doncs ja va... ja va amb una arquitectura que és molt natural, no? Per tant, és molt cuidada, aparentar molt d'arbre i no posar gaire formigó. Fins i tot el ferm, no? Per on faríem la senda aquesta peatonal, doncs, bueno, també s'utilitzen materials naturals, és a dir, que no s'utilitza ni asfalt ni ciment, i això és el que tenim aprovat. Per tant, alguna cosa ja sí que havia canviat en la mentalitat de la gent que ha de dissenyar estructures com aquesta, no?
Suposo, alcalde, que molt satisfet ahir de la resposta ciutadana a Pineda de les cents i cents de persones que van col·laborar també en la neteja de les seves platges.
Doncs sí, la veritat que ahir l'objectiu ni molt menys era netejar la platja, sinó que l'objectiu era que ens adonéssim, és un exercici també de poble, no? D'estar tots junts allà, tot tant cuidar i mimar un espai que gaudim tot l'any i que gaudim tots, no? I la sorpresa va ser, bueno, brutal, no? Perquè a part de, ja dic, de centenars i centenars de persones que van col·laborar, pues, de 20 empreses que es van encarregar de que tothom tingués entrepà, fruita, aigua i va sobrar, com a dir, un menjar, però a més es va quedar neta, no? Mm. Era l'objectiu, però finalment va venir tanta gent que fins i tot les restes més petites es van poder recollir, no? Per tant, bueno, va ser una feina molt maca, va ser una feina d'estar amb els seus veïns treballant, torno a dir, per un espai que hem de cuidar i que jo penso que molta gent aquest proper estiu, quan vagi a la platja, pues jo crec que se'n recordarà de les hores que hem passat allà netejant-la i que hem trobat de tot, i jo crec que això fa reflexionar que podem anar a la platja amb moltes coses, però ens ho hem d'emportar tot, fins i tot les burilles, els plàstics, les jaunes, tot això.
Esperem que no, però vostè creu que això els pot fer mal de cara a la temporada turística? L'impacte que ha tingut la destrossa del litoral a Pineda?
Bé, jo penso que no, perquè estem demostrant reacció. És a dir, nosaltres som molt conscients que d'aquí 70 dies aproximadament ve la Setmana Santa, per tant, els primers visitants, i nosaltres estem elaborant un pla d'acció de reacció molt ràpida. És a dir, de fet, doncs ja avui s'està començant a retirar totes les restes vegetals, ja tenim empreses allà treballant, ja tenim la brigada municipal pràcticament 100% allà, hem fet un pla especial de reforç d'hores perquè les tardes també puguem continuar, tot amb l'objectiu de normalitzar al màxim doncs aquest inici de temporada. És a dir, jo crec que la Setmana Santa la gent trobarà un passeig, que és veritat que els trams aquests de carril bici doncs ja no els veuran segurament, perquè també hem demanat al Ministeri doncs que els tràmits de contractació i que aquestes feines les puguem fer molt ràpid, però jo penso que sí que ho trobarem. I després una demanda que sí que hem fet en aquest cas a la Generalitat de Catalunya, que jo crec que seria molt positiu, no només per Pineda, ho dic també per la resta del territori, que és un pla especial d'ocupació. És a dir, jo crec que hem de fer un pla extraordinari d'ocupació als municipis com el nostre, que tenen un alt índex d'atur, doncs jo penso que es podrien fer grups i es podrien contractar persones per fer aquestes feines i arribar a la temporada doncs amb les màximes garanties i a més solucionant problemes a cada família que contractem, perquè bueno, sabeu que lo de l'atur doncs soluciona molts problemes, no? Per tant, encara que sigui un mes, dos mesos, però jo crec que serien contractes que serien ben acollits i a més seria gent a treballar i a reforçar les brigades municipals per posar en borda la platja.
Molt bé, alcalde. Doncs li agraeixo molt la seva participació al programa, que hagi entrat en directe.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, gràcies. Xavier Mor. Moltes gràcies. I ara tinc a la meva companya, la Dolors Liauri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Abans de la tertúlia, amb una notícia de darrera hora.
Sí, doncs una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que ara pràcticament tots els mitjans se'n fan en ressò. La Fiscalia Anticorrupció, que ha demanat investigar Montserrat Candini i també altres dirigents de Convergència Democràtica de Catalunya, entre ells quatre exconsellers de la Generalitat de Catalunya, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Com dèiem, és una informació que ha publicat avui el Periódico. Segons aquest, l'alcaldessa seria una de les 12 dirigents de Convergència Democràtica a qui la Fiscalia Anticorrupció demana que s'imputi per aquest presumpte delicte de blanqueig de capitals per haver fet donacions al partit entre els anys 2008 i 2015. En aquest cas atribueix a Candini una donació de 18.000 euros, unes donacions que han estat identificades per la Guàrdia Civil, que ha transmès el seu informe anticorrupció, i en base a això doncs ha demanat a l'Audiència Nacional doncs que s'investigui aquests 12 exdirigents i alts càrrecs de Convergència Democràtica. Montserrat Candini, que s'ha pronunciat immediatament a l'aparició de la notícia, ho ha fet a través d'una piulada a Twitter en què ha assegurat que la informació es demostrarà falsa en poc temps, diu textualment. També ha demanat prudència en les valoracions. Això és el que ha explicat a Montserrat Candini públicament, perquè en tot cas ha declinat fer declaracions públiques al respecte, a més declaracions d'aquesta casa.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta última hora. Gràcies, Dolors.
Gràcies.
Ho preguntem als tertulians. Avui tenim a la taula l'alcalde Josep Besart. Què tal, Josep?
Hola, bon dia.
Lluís Mates, què tal?
Bon dia, bon
Josep
dia.
Maria Parella.
Bon dia.
I el Xavi Nogués.
Bon Hola, bon dia.
Bé, notícia de darrera hora que no sé si coneixíeu.
Oh,
si sabeu el cas.
No la coneixia, no. Totes maneres, jo d'entrada estic amb la presumpció d'innocència i li otorgo el benefici del dubte, en el sentit de que últimament hem vist molts atacs a Catalunya que després es desfan com un sideral, no? Però també t'haig de dir, per altra banda, que no m'estranya, perquè nosaltres sabem històricament com ha sigut el funcionament de Convergència amb les fundacions i demés, i llavors tinguem clar que la Candini porta 30-40 anys dins de la política. Si això era un tema que estava sistematitzat i ell havia ocupat càrrecs importants, pues té que esquitxar bàsicament els que estan més amunt, no? I la senyora Candini ha estat molt de temps molt amunt dins el partit, no? Llavors, si hi han coses d'aquestes, és normal que amb ella li puguin arribar. Jo d'entrada li otorgo el benefici del dubte. És un tema que ja es veurà. I també dic, per altra banda, que jo veig molts atacs a Catalunya. Jo ara diguéssim, per cap punt te poses la balança, el 50%. Per dir alguna cosa, no?
Jo no crec absolutament res, perquè d'això que diuen Mates és veritat, que han sortit moltes coses, algunes deuen ser veritat i d'altres que no, però vaja, dir que una persona que ha estat tant de temps aquí ha donat 18.000 euros, escolta, no n'hi ha ni per pagar un berenar, Vull dir, és ridícul, senzillament. No. Ho trobo estúpid. Sí, un tio que digui, escolta, no, és que ha fet d'allò per, no sé, un mínim, un milió d'euros, no? Ja ho veurem. Però que posem una persona que ha estat, com diu Mates, 40 anys en política, ha fet una cosa rara amb 18.000 euros, escolta, perdona, és el que val un cotxe, Jo, sí.
Nogués.
A part de que tot el que han dit fins ara és mentida, i han dit coses tan grosses. Ara, això també és una de les coses que en fi, que ja ho veurem al final de tot això, no? Que indica que això de judicial... O sigui, que no vagi la política als jutjats, és un cuento.
No judicialitzar la política.
Sí, és un cuento. Sí, jo crec que Esquerra Republicana, amb molta bona fe, s'ha trencat les banyes i rebarà d'això, i que el veus que res, perquè és que hem d'entendre diverses coses. Una, primera, que l'Estat és una cosa i el govern de l'Estat n'és una altra.
I la, i la justícia és una altra.
I la justícia no és una altra. I tot això, que vol dir que la gent que està manant a Madrid des de l'Alfons XII, doncs, escolta, és que és ridícul. És que jo m'havia trobat en coses que llavors estaven posant més en Convergència. I li improveixo una cosa en Pujol, que del peix al cove, si vols tu, no? Que ara ja ho diuen, per això ni peix ni cove, però bueno. El Pujol, i com era la veritat, el ministre tal, li deia, oh, noi, esclar, el secretari general d'alguna punyeta d'aquestes que no han treballat mai en sa puta vida, doncs resulta que m'han dit que no pot ser i no pot ser. I això és un règim, això.
Nogués. Jo, seguint amb la línia que diuen ells, clar, evidentment la presumpció d'innocència per qualsevol persona, o sigui, no farem un jutge aquí, no farem de jutges aquí, sinó només comentem això, doncs jo també estic d'acord, clar, molts atacs a Catalunya, pot ser un altre dels atacs que hi ha a l'antiga Convergència, a l'antiga cúpula de Convergència, i dir-li a en Lluís Matas que vigili quan diu 30-40 anys en política, que en l'últim ple es va enfadar moltíssim quan li vam dir que portava 40 anys en política, és a dir, que vagi en compte que si no se li enfadarà, i a en Parella dir-li que 18.000 euros de donatiu, a mi m'és igual la quantitat, o sigui, sí que és important la quantitat, però a mi, si realment ets culpable, m'és igual si has robat 18.000 que 50.000. O sigui, has robat fent de polític, i si has fet això, llavors et mereixes el càstig més dur que hi hagi per ficar-te en una cosa que en teoria hauria de ser altruista, que hauria de ser un servei al poble, i si has tret calés, no, ho has de pagar, siguin 18.000 o siguin els que siguin. M'és igual, ara, sempre respectant la presumpció d'innocència, que li desitjo que no sigui culpable.
Alcalde Josep Assar.
No, a veure, jo per mi això és una actuació més de la justícia en contra qualsevol persona que pugui molestar-los, i els alcaldes i alcaldesses doncs també són personatges que parlen i fan coses, com diuen ells, i per tant molesten. El que sí que em sap greu és que en seguida es fa córrer de que davant d'una investigació, que el que han dit és que és una investigació, que s'obre una investigació, automàticament ja ets culpable, no? Com diem, la presumpció d'innocència està aquí i s'ha de respectar. Són 18.000 euros, caldria veure aquesta donació que es va fer en quines condicions i per quins motius, que si no hi ha informació doncs no pots dir res, no?
I de saber si és com a alcalde de Calella o com a directora general de Medi Natural, clar, o com...
Clar, i tampoc el 2008-2015 com... no era alcaldessa.
No, i no, tampoc no sabem, alcaldessa. Perquè deia 12 no persones, 15. No? 12, no?
Entre 2008 i 2015, segons el que ha dit la Dolors Riuri. Per tant, no era alcaldessa, era per algun altre motiu, d'algun altre càrrec, no per l'Ajuntament de Calella, precisament.
No, per l'Ajuntament no, però dèiem 18.000 euros per 12 càrrecs. Són 200.000 euros. 200.000 euros, clar, no és el que hagi... presumptament donat ell...
Al final la quantitat, per mi és la de menys.
Sí, sí, la quantitat és la de menys,
euro, per això. El que deies tu abans, Xavi, si és un euro està fet...
Però trobo molt estrany que una persona s'emmerdi, per dir-ho clar, per un euro, que dius tu.
Bueno, hi ha persones que... Però bueno, ja estem acostumats també que des de la justícia espanyola acostuma per si, recordeu, en Xavier Trias.
A mi m'ho estret a la punta de la llengua.
Va aparèixer una compte corrent i dient...
I era mentida, i no havia sigut mai.
El problema a vegades no és demostrar la culpabilitat, sinó que el problema que tens és que has de demostrar que ets innocent.
I l'ataca...
Aquest és el problema.
L'ataca
del sistema judicial espanyol. Exacte. Que no parteixes d'innocent, o sigui, parteixes de culpable i t'has de defensar
tu,
com a culpable.
No has fet res, has de demostrar que no has fet res. Sí. I com es demostra que no has fet res?
I l'ataca que et queda en el teu currículum i el dubte... d'algunes persones...
El currículum és secundari. No, aquí el problema és això que diem. Sí, ara, el candidat haurà de demostrar, Bassart, si no ha fet res, que no ha fet res. I com es demostra que no ha fet res?
Però Trias va demostrar...
No, el jutjat, la Guàrdia Civil fa un informe que diu que sí que ho has fet, i recordeu que els informes de la Guàrdia Civil tenen molt més valor que qualsevol cosa que digui un polític.
Jo només vull recordar...
A veure, deixeu-me dir una cosa. Sí. Em referia a que hi ha persones que, malgrat la justícia els ha donat la raó, hi ha gent que sempre més pensen que han sigut culpables. Quan em referia a l'atac, em referia a això, no?
Jo quan vaig acabar l'alcalde, me'n vaig anar a l'atur i vaig capitalitzar l'atur, perquè tenia una bona quantitat, volia muntar una petita empresa i vaig capitalitzar. I vaig comprar una moto, per anar amunt i avall. Escolta, al cap de dues setmanes ja rebia correus dient que ja havia agafat diners i que havia cobrat una barbaritat de diners. És a dir, sense saber ni punyeta de res del que havia fet.
I ara ets culpable.
I era culpable...
Pues el que t'estic dient és el que t'estic dient, que la feina la tens tu, per demostrar que no ets el culpable.
Però clar, ja has capitalitzat la tururó i capitalitzat
la tururó. I això, a més a més, perquè hi ha molta gent que disfruta.
És que la mateixa policia i els mateixos jutjats que troben goma 2 on no n'hi ha i troben de tot per tot arreu, un tema que ha estat jutjat, encara no saben qui és M. Rajoy, i va haver-hi un expresident del govern que li van preguntar a un jutjat si ell era M. Rajoy, i va dir que no coneixia cap M. Rajoy. Llavors, aviam, el que diu en Xavi, no? que si falta un euro s'ha de trobar, però que sapem en mans de quina policia estem i en mans de quins jutjats estem.
Però el problema que hi ha és que una cosa que hauria de ser sagrada és la justícia. Perquè jo particularment no en crec absolutament res de res de lo que faci la justícia espanyola.
No és un problema. Recorda que la justícia actua a partir d'informes que fa la Guàrdia Civil. Normalment. I la Guàrdia Civil fot uns informes que... avui mateix està declarant el Pere de los Cobos, que és un tio que ha estat condemnat per tortures. I el tio està dient que tot el que va passar no va dir-ho ni ell ni ningú. A veure, per la mort de Déu.
Però no hi havia cap dispositiu, no hi havia ningú.
Ningú manava. És que això...
És que això n'hi s'hauria de discutir. Com resulta que la Guàrdia Civil va fer informes, i tots ho van veure, que era la Guàrdia Civil, la policia que estacionava la gent, i resulta que ells feien un informe dient allò que veiem nosaltres no és veritat. Era la gent que atacava la Guàrdia Civil. Sí, i això nosaltres que ho vèiem...
Sí, no, és allò que deien. La porra no va al cap, és el cap que va a la porra.
Sí,
no sé si era en Margallo que estava declarant a la BBC que no hi havia hagut violència amb les imatges de les càrregues policials a darrere.
Té una cara s'altra pitja, no? Sí.
Vull dir això,
però, en fi, esperem que el candidat es pugui defensar i que pugui demostrar que
efectivament... Que sí.
Deixem clar també per la gent de Calella que si això va passar entre el 2008 i el 15, doncs almenys no era alcaldessa, per tant no té res a veure amb l'Ajuntament de Calella. Tindrà a veure amb un altre organisme, amb una altra entitat o el que sigui. Això també deixem-ho clar perquè no hi hagi cap mena de dubte.
Bé. Avui hem entrevistat a Josep Torres, el regidor portaveu del PSC a Calella. No sé si algú de vosaltres ha pogut sentir algun trosset de l'entrevista.
Si em permets, és que inclús ho he escrit aquí, i mira, se m'ha escapat, amb el tema de la consulta. He escrit, literalment. Problemes de fer una consulta. És que ho he escrit, perquè m'ha agafat. És una qüestió de voluntat política.
A veure, que
no em digui que m'expliqui totes les dificultats del món que hi ha per fer una consulta, que si normatives, que si no sé què.
Escolta, Josep Bassa s'està referint a la consulta de l'Albi.
Sí, és una consulta de l'Albi. És una qüestió de voluntat política. O hi ha voluntat política de fer o no n'hi ha, i punt. I s'ha acabat. Que no vinguem històries. Jo ho sento molt, però a mi m'ha fet enfadar.
T'ha fet enfadar?
Sí.
Jo estic d'acord.
Perquè és un tema de voluntat política. Si no la té, que ho diguin, ja està.
Clar, sí. Hi ha altres...
Hi ha
altres municipis...
Però que no mereixin la partida amb les dificultats de fer una consulta. És que
hi ha molts municipis que junten dos o tres consultes en un dia d'eleccions.
Sí, exacte. I que s'ha de sectoralitzar i que només han de votar uns.
Vaja, que no us ha convençut, no?
Perquè és una cosa tan simple com la voluntat de voler fer-ho, no?
A més, és que com hi ha una llei i tu l'únic que has de seguir són els articles que posa allà, la veritat és que jo no ho veig tan complicat. Jo em llegeixo la llei per fer una consulta i no la veig tan complicada. Sí que la veig dilatada en el temps, però dilatada en el temps si no hi ha la voluntat política de fer-la.
Fer
abans o després de la construcció de l'Aldi, això és una altra cosa. No ens és igual si comencen les obres de l'Aldi i després fem la consulta. No ens és igual, però la volem fer igualment. La volem fer igualment perquè volem saber què opinava la gent sobre això.
Josep...
I també dir-vos una super... no sé si confirmar-la, però perquè a mi tampoc me la confirmen, però des d'Esquerra Republicana se'ns ha fet arribar que es retiren de la consulta, de portar-la per via de carrer, de portar-la com estava pactada, de portar-la des de fa més de tres mesos. Mm-hmm. Se'ns va dir el dimecres de la setmana passada.
Sense tenir en compte els mecanismes legals.
Nosaltres volem seguir la llei de consultes no referendàries de Catalunya, que és el que s'ha de fer. I Esquerra Republicana ens vam reunir dimecres passat i ens va fer saber que... No, dimecres es reunien ells, crec que nosaltres ens vam reunir dilluns.
Sí?
I el dilluns ens van fer saber que ho havien de decidir encara fermament el dimecres de la setmana passada, però que es retirarien de la consulta, que en tot cas la portarien si els hi semblava bé per via institucional. Aquest cap de setmana hem intentat insistir a Esquerra Republicana que ens donés una resposta ferma sobre si realment anirien o no amb els comuns i amb la CUP a fer la consulta, i bueno, hem rebut un que no ho veuen viable per enlloc, però no hem rebut un no contundent. Així que, jo què sé, ja ho trec aquí per si volen contestar.
I com ho interpreteu, això? Aquesta desmarcació, en aquest cas, d'Esquerra?
Interpretem... A veure, jo puc interpretar-ho de moltes maneres. El que passa és que ha caigut molt malament a dintre
de la
taula de confiança. No ho sé, perquè jo pels comuns no puc parlar, però dintre de la CUP sí que ha caigut un pèl malament, perquè no veiem normal que després de 3 mesos de treball...
És que no canvien el nom de taula de confiança.
Sí, avui, sí, està clar.
Em penso que els comuns i Esquerra tenen una reunió pendent d'aquest tema.
Uh-huh.
Em penso. I no sé si serà avui.
En principi és avui a les 8 de la tarda. En principi és avui a les 8 de la tarda, on la CUP també hi serà, en principi. El que passa és que nosaltres estàvem esperant perquè volíem fer una reunió amb els comerciants, que ens l'han posposat. Bueno, ja fa molt, molt temps que estem demanant una reunió amb els comerciants, però ens han posposat per la setmana que ve. Amb l'associació, amb l'associació de comerç, amb l'associació de comerciants, amb els comerciants.
Baixet,
I això, i no hem pogut, serà la setmana vinent, així que segurament avui hi haurà aquesta reunió on es parlarà sobre la taula de confiança, i espero que Esquerra tingui la seva postura. Digues,
però el que dius de l'associació de comerciants, la setmana passada va venir en Tejada, i va haver una polèmica entre en Tejada i en Gallart.
Sí, m'agrada molt perquè veig que seguiu molt la casa, sí. La qual cosa aplaudim, molt bé, molt bé.
Llavors, que en Gallart deia que li semblava que s'havia polititzat.
Sí, vols que recuperem el tall del Gallart?
Bueno.
Mira, mentrestant, si et sembla, a veure, dona'm 30 segons que recupero el tall.
Doncs jo et vaig explicant.
Sí.
No és que se l'hagi polititzat, és que és un tema polític, perquè s'ha de prendre una decisió política en el ple. I llavors, tots els agents que vagin a parlar d'aquest tema amb l'associació de comerciants són partits polítics. Llavors, estan fent política, no l'estan polititzant.
Mira, sembla, sentim a Gallart el que deia, i així podem parlar... Doncs sobre les seves paraules.
Quan vam veure que se'ns estava utilitzant una mica políticament, va ser quan vam decidir retirar les al·legacions. I el tema de l'Aldi, val a dir que, clar, a tots els comerciants ens té una mica preocupats. No ho discutirem. Però el que no encapçalarem és qualsevol protesta... Van fer una enquesta a través dels socis, i els socis ens van dir que féssim les al·legacions. I també, quan les vam retirar, ho vam comunicar dient el per què.
Estava molt empipat, l'altre dia al Gallart, aquí a la tertúlia, estava molt empipat.
És que li durarà empipament, perquè el tema el marcarà durant molt de temps.
Bueno, a veure, escolta'm, que Josep Torres ha dit que potser abans de final d'any, i potser abans de final d'any, l'Aldi està fet,
Bueno, ja es veurà, però aviam, jo crec que és un projecte consolidat, també t'ho tinc a dir ara mateix, no? Però és que, de fet, el tema està... I per lo que dèiem dels comerciants, que realment en Gallart ha perdut una ocasió important, i s'ha equivocat, i justament al començament de la seva legislatura com a president de l'Associació de Comerciants. Per què? Perquè aquí els comerciants poden dir la seva perquè s'ha de decidir en el ple, i poden presentar al·legacions com a gremi. Per exemple, si en el futur ve una altra superfície comercial i s'instal·la on estava el Mercadona, l'associació de comerciants ja no podrà dir res, perquè aquell local ja té les característiques per fer-se, no passarà pel ple. O sigui que l'única ocasió que tenien l'associació de comerciants d'oposar-se a una superfície comercial a Calella ha sigut ara. I el que dèiem de si l'estan utilitzant políticament, no, és un tema polític. Als anys 90, quan jo estava més en política, a l'associació de comerciants hi havia gent d'Esquerra, hi havia gent del PP, hi havia gent de Convergència i gent dels socialistes, i això es feia per interès dels partits, i jo crec que també per interès de l'associació de comerciants. O sigui, anava molt bé tenir una persona a dins, perquè hi havia molt bona comunicació entre els partits i l'associació de comerciants. Nosaltres teníem en Torrent, els socialistes tenien a l'altre Torrent, el PP tenia en Gallart, pare, i Convergència tenia gent allà, Montse Cordó.
El PP tenia en Gallart, pare? Engallar pare era Convergència, no?
No, va governar amb Convergència.
D'acord.
I això es veia com un valor, com un valor, no es veia com un problema, no? Llavors, el que estem dient, és un tema polític, però no se l'ha polititzat. Senzillament, ell, en Gallart, a casa seva, a l'entradeta, té que tenir tres samarretes ara. La de Ferreteria Gallart, la de les seves idees polítiques, les que siguin, jo me les intueixo, però tampoc m'interessen, i la de l'Associació de Comerciants. I com va a presentar al·legacions i com va a parlar dels comerciants de l'Ajuntament, s'ha de posar la samarreta de l'Associació de Comerciants. No pot anar amb la samarreta de Ferreteria Gallart ni amb la samarreta de les seves idees polítiques. I en aquesta vegada no ha anat amb la samarreta de l'Associació de Comerciants. Per què? Perquè l'únic que tenia que decidir, l'únic que se li preguntava amb ell és si els comerciants estaven a favor o en contra. No se li preguntava si després el que passaria...
A l'Associació de Comerciants.
Sí. Ja està. I no es té que manifestar que si un altre projecte seria molt car i seria molt costós per l'Ajuntament, que seria una llosa pels pressupostos. Que no es preocupi, l'Ajuntament ja té un interventor, ja té un regidor d'Hisenda. Ell té que valorar de cara als comerciants si és bo o és dolent. I si és dolent, té que defensar els comerciants, si no està deixant els comerciants amb el cul en l'aire.
Tertulians.
Jo el que volia dir, és clar, ja sé que vaig contra corrent, però la veritat és que me sembla que això del dista tan polititzat, però tant... Perquè és ridícul...
Això ho deia en Gallart l'altre dia, que s'havia polititzat.
Jo no ho vaig sentir, ni estic d'acord amb ell, ni parlem amb ell. Però jo el que dic com a persona és que això s'ha polititzat i s'ha utilitzat tant com un repte per atacar la Candini, doncs que serà allò. Perquè si cada vegada que li s'ha fotut una gran àrea, que tampoc és un super així estil el que era abans, el Carrefour, totes d'aquestes... Que si no hagués de fer un referèndum, escolta, el que passa, com que això anava molt bé per polititzar-ho, que ho està de bon començament, jo, sincerament, i suposo que ja després em diran de tot, però m'és igual, si jo que he sigut l'alcalde, que per sort meva no ho he sigut mai, això ja no hi hauria problema, perquè si hagués fet i s'ha acabat. A no ser, respectant tots els tempos, respectant les al·legacions, respectant el que fos, però si no hi havia causes justificades, per anar fent bull i l'olla... Jo, això, no m'hi hagués trobat.
No hagués.
No, bueno, ella seguirà aquesta mateixa línia, eh? No difereix en res de lo que acabes de dir. Ella no farà la consulta i és el que està fent. Està respectant tots els tempos i ho farà sí o sí. Que és el que tu has dit que faries.
Jo m'he mullat dient tu que faria jo. Tenien dates que pensen com jo i no
un repte per atacar la Candini. No ho és d'aquesta manera. La Candini, quan presenta el projecte, ja està polititzat, perquè presenta el projecte per encabir-te o per fotre't amb calçador a dintre de la població de Calella una gran superfície comercial, venent-te que a dalt posarà oficines d'un hospital. Així es presenta. Malament. Així es presenta el projecte. Malament. Per tant, ja està polititzat.
Perquè
tu el que estàs fent és treure uns terrenys que estan a prop de l'hospital per fer-hi una superfície comercial privada i a dalt venent que tu no perdràs aquesta zona per l'hospital, que hi faràs unes oficines ben xules.
Privat.
Això ja és polititzar-ho. Segon, a l'hora de fer al·legacions en Gallart, clar, jo si fos el president... De veritat que no ho sé. Si ho sapigués del cert, segur, ho diria. Ho prometo que si ho sé, ho dic. Però segur, no ho sé. Però jo si fos el president de l'Associació de Comerciants i hagués de fer unes al·legacions, segurament demanaria assessorament a algun partit polític. Algun partit polític que també tirés al·legacions en contra. Li demanaria a veure si em pot ajudar a com redactar-la, com fer-la... cap a on tirar, si pot passar expedients o no, perquè es necessita informació per fer unes al·legacions. I, per últim, ha dit, quan les vam presentar vam fer una votació i van ser els propis socis els que van decidir portar-la endavant, aquestes al·legacions. Diu, i quan les vam retirar, el tall que tu acabes de posar, sí. I quan les vam retirar, vam comunicar per què ho havíem fet. Ah, ostres, per presentar-les fas una votació. Però per retirar-les no fas cap votació? Només comuniques per què les has retirat? Raro.
I per què no deixes decidir en els comerciants?
Jo sí, jo vull que decideixin.
No, perdona, tu no ets ningú per fer-ho.
Ah, no. Jo sóc un ciutadà de Calella... Sí. Que té el mateix dret que qualsevol polític a portar una consulta, una consulta popular no referendària. Escolta. És a dir, que no només els comerciants votin si volen un Aldi o no, sinó que tots els majors de 16 anys de Calella
puguin votar si volen un Aldi o no. Què més just que hi ha que això?
Que no què més just que hi ha que això? Veure, si volen una bateria, no sé on, també que fem referèndum.
La consulta, consulta, evidentment, està com està i suposo que al final no es podrà fer res legal o seguint la normativa, s'ha de fer alguna altra cosa. El que sí que estic d'acord, el que deia en Xavier, ho comparteixo, és que aquest projecte el va vendre molt malament.
L'alcaldessa. Jo no m'hi poso.
El voler justificar-ho a través dels equipaments sanitaris la va pifiar.
Segurament.
No el reconeixerà mai, segur.
Populisme.
Però exacte. Però aquí va fer-ho malament. Si només s'hagués referit a l'Aldi i prou, segurament no hagués hagut aquest rebombori. Però al lligar-ho amb l'altre projecte, doncs aquí, jo, amb tots els meus respectes, es va equivocar. A partir d'aquí s'ha polititzat i ja està.
És un tema polític.
És un tema polític. Està molt enverinat. Està enverinat, evidentment, perquè hi ha posicions molt contràries. I quan tens un tema enverinat, doncs o hi ha una sortida aquesta de l'alcaldessa,
que ho farà sí
o
sí,
o es farà una consulta com es pugui, que com que no serà vinculant, evidentment, no tindrà cap conseqüència.
Bueno, de fet, el regidor Torres...
I ja veurem si es farà l'altre.
El regidor Torres ha dit que en el cas de que sortís que la gent no el vol, igualment es faria.
Exacte,
ho ha dit,
perquè és un problema. És el sí o sí. Això és com a l'escola que es va fer aquí, la fàbrica Llobet. És el mateix, quan va començar el seu mandat com a alcaldessa Calella, el primer any, el primer mandat, ella va dir que es faria l'escola de la fàbrica Llobet. Va tenir 50.000 problemes, però l'escola s'ha fet. Per què? Perquè ella va així, de sempre. Quan diu que farà una cosa, la farà.
No, perdona, passant-se... la fàbrica que llumeixi com la meva filla.
Sí, però la que portava i que va fer els contactes i va contactar i va resoldre problemes
sí,
va ser l'alcaldessa,
sí,
perquè si no no s'hagués fet la fàbrica.
I de l'altra manera tampoc, però bueno, és igual.
I amb la Candini sempre ha fet igual. Sí. Ella
tots
diu que una cosa es farà... No, però hi ha hagut alcaldes que han volgut fer coses i no les han fet perquè legalment no es podia.
Ah, això és una altra cosa.
I és que aquí tampoc es podia al principi fer una escola. Va haver de modificar usos i va haver de modificar coses.
Però no,
pressupostàriament aquesta escola ens ha costat el doble del que hauria costat fer-la a l'altre lloc. No ens enganyem, ens ha costat molts de diners aquesta escola. Ja pot guanyar premis, ja. Quants ha de guanyar de premis? Perquè ha costat un paston.
Digues-me.
I amb el de l'Aldi doncs, ha passat el mateix. Està enverinat, ara aquí hi ha un tema que bueno, està sobre la taula, però que es farà a l'Aldi? I tant. El de sobre ja no ho sé, però el de l'Aldi ja podeu anar pensant quin diner a comprar els quatre pastanagues.
Sí. No, amb el tema de l'Aldi, amb el tema de l'Aldi no els hi agrada la consulta, però estan demanant per la platja de gossos la consulta. De totes maneres,
qui demana una consulta per la platja de gossos?
Ho heu comentat, si tu has preguntat si per la platja de gossos.
No, perquè Tejada va parlar de la platja de gossos i jo li vaig preguntar i ell va dir que ell no, que per la platja de gossos no havia falta una consulta. És això el que hem comentat.
Val.
Tejada.
Tejada va dir que no,
va dir que no feia falta perquè Tejada veia una viabilitat, o sigui, veia una oportunitat turística amb el tema de la platja de gossos. Mm-hmm. Vale?
Sí.
I jo li vaig preguntar si feia falta una consulta per la platja i va dir que no.
I en Torres ha criticat que per unes coses sí i les altres coses no.
Correcte.
Ja està.
I també s'hauria de fer una consulta, per exemple, si han de ser els voluntaris que han de netejar i encarregar-se de la gestió de la platja o hauria de ser l'administració pública, perquè per a fer consultes fem els de tot, no? A mi em sap molt bé la solidaritat de la gent de netejar la platja, però aquí hi ha un problema de gestió ambiental fortíssima de les administracions que es passen pel forro tot. A Pineda ja va desaparèixer el passeig.
Bueno, ja ho sabia l'alcalde,
una milionada, tornant a fer un passeig que estava condemnat a mort una altra vegada. Que el tornem a fer una altra vegada?
No, ha dit que no.
L'amor diu que no, però l'amor és com les baletes, eh?
Jo...
Cuidado, avui diu blanc, demà diu negre, surt com bufa el vent, i ara el vent bufa bastant, doncs mira... Sí.
Jo voldria des d'aquí a la tertúlia, demanar, un cop vaig anar amb un pla d'Ajuntament, aviam si es podia fer un ple extraordinari, evidentment no es va fer, però aviam si es podria fer una audiència pública sobre espai públic, gestió de l'espai públic, com que cada any es fa una audiència pública, que on toqui, que sigui gestió d'espai públic.
És aquest dijous,
emergència ambiental.
Dijous, crec, l'audiència pública d'aquest any.
I de què va?
Pues no està Smart City.
Smart City.
Sí, gaire anunciada.
Ciutats intel·ligents.
M'entero ara.
Ara em sona, però no...
Ho sento, jo no.
Per a
tots
alhora no digues maques.
El dia 30, crec.
És un debat que jo sé que en el Consell Comarcal es portarà a terme i no massa tard. Emergència climàtica i mobilitat i espai públic, sobretot línia litoral, perquè els tres temes van molt lligats. Pues aquí a Calella s'hauria de fer un debat en profunditat també, emergència climàtica...
Farem un debat sobre l'Smart City. Interessantíssim en aquests moments.
Sí, sí, eh?
Emergència climàtica, mobilitat i gestió de l'espai públic, i entrar-hi tema guinguetes, que és un punt a part que algun dia potser n'hauríem de parlar. I llavors, doncs, bueno, doncs això.
Perquè, què vols dir amb això de les guinguetes?
Que vull dir que, mira, les guinguetes, i això en el Consell Comarcal se'n parlarà, des d'Arenys fins a Malgrat no hi ha cap guingueta a la platja a l'hivern, només a Calella. Uh-huh. Llavors, el sistema de platja és com el sistema de dunes. És un sistema de sorra que es mou. El sistema de dunes en els deserts es mou per acció de l'aire i a les platges es mouen per acció de l'aigua. Llavors, què passa? Què ha passat ara amb el Bahari? Pues que allà hi ha uns fonaments. El que les va dir és que té molts bons fonaments i no l'ha tombat. No, no, és que el problema és que hi ha els fonaments. O sigui, els fonaments què fan? No deixen que la terra circuli. No deixen que la sorra circuli i la sorra s'ha pilonat en el Bahari. Uh-huh. O sigui, el nivell en el Bahari era més alt que el nivell de la platja, perquè quan troba un obstacle, igual que les dunes si troben una palmera o una casa, per allà és per on te creix la duna. O sigui, on hi ha l'obstacle, on la sorra no pot córrer,
és on s'apilona
perquè ha vingut un temporal de llevant, però el dia que vingui un temporal de garbí se l'endurà la sorra. Mm-hmm. I llavors no és que li posi sobre dels fonaments, és que la traurà de sota els fonaments. I què pot passar? El que passa a totes les construccions de primera línia, que s'acabi tombant. Trencant la llosa és molt difícil, però si la descalça, s'inclinarà. Mm. Això és un problema greu, eh?
I a més a més, jo he sentit declaracions que, de veritat, o és que la gent o no s'entera de res, o no es preocupa d'enterar-se de res. A veure, estem en una zona on hi ha corrents, també. A part de les llevantades, que evidentment fan la seva feina, siguin llevantades o de garbí, hi ha corrents. Quan hi ha mar de fons a Calella, els corrents van per sota i agafen la sorra des de sota, no des de la superfície, des de sota. I això ho sabem qualsevol dels que anava a banyar i et tiraves l'aigua i xuclava l'aigua. Per què et xuclava? Perquè hi havia corrents a sota, no a sobre. I això fa remoure la terra, llavors és el que diu en Lluís. Quan troba obstacles, la sorra doncs es queda quieta o es mou d'una manera o d'altra. Jo hi vaig estar a Lloret, perquè també em van dir que hi havia hagut destrosses, i com que tinc família, vaig anar-hi.
Bueno, de fet, s'han quedat sense platja.
No, hi ha un tros, el que dona més cap a Calella, que hi ha moltíssima sorra. És a dir, el que va fer la tempesta va ser agafar la sorra d'una part de la platja, la va desplaçar a l'altra part. Uh-huh. I en un lloc tenen una platja enorme, brutal, i a l'altre no en tenen. Uh-huh. Vull dir, però és que això és la costa. Clar, com més intentem gestionar la costa és una manera artificial, de dir, posem-hi sorra quan ens la treu l'aigua, coses d'aquestes, és llançar diners.
Jo, mira, em sumo a això, perquè nosaltres, en Lluís deia, hauríem de parlar de les guinguetes, i tant, és un tema per parlar-la, però sobretot també hauríem de parlar de si realment volem seguir lluitant contra la natura, o volem mirar nous sistemes com la Universitat de Barcelona, que hi ha tot això de plantar davant de les platges una alga que fa d'estop i que no deixa que la sorra marxi. És d'una manera natural.
I ficar esculls artificials també.
Afectar de maneres naturals, però que ja són uns estudis de futur, no fent el que fem, que és anar gastant calés, anar posant allà sorra. Després, el tema d'aquest ple extraordinari que plantejava en Lluís Mates seria superinteressant. Jo,
audiència,
com a copaire...
Audiència pública.
O un ple extraordinari que ho havia intentat i no ho va aconseguir. Un ple
extraordinari és més difícil.
I dic, a mi m'encantaria fer-lo, perquè sí que és molt interessant i sí que és necessari, crec. Les Rieres, l'altre dia, mentre estàvem netejant, que tu hi eres, es va parar el pare d'un company de la CUP i ens cridava des del cotxe: sí, avui molta gent aquí netejant la platja, netejant tot. Diu, però quan els pagesos us demanem que netegem tota la riera cap aspre, que està plena de merda, que està plena de canyes, està plena de plàstics, no hi ha ningú. Ningú. També és un exercici per reflexionar, a veure si tota la merda que acabem de treure de la nostra platja, poder-nos l'haguéssim estalviat també la meitat o un tant per cent netejant les nostres rieres.
Jo vaig a caminar per la riera cada setmana i vaig quedar tres vegades a la setmana. I hi ha molts de plàstics. Els plàstics són els pagesos que els tenen a la riera.
Mates.
Jo vaig anar... tots, però sí que és veritat, inclús, clar, nosaltres tenim un problema, a més, que és enorme, que és l'antic abocador. Clar, quan plou, descalça l'abocador de per baix i tota la porqueria se'n va cap a l'aigua.
Tota la porqueria que hi havia sota.
Això no ho oblidem, perquè tenim una muntanya de porqueria al capdamunt.
On t'esclamaven les bessures.
Exacte.
Digues, Mates.
No, jo vaig estar una estona amb molta gent de Calella netejant la platja, i llavors jo crec que... Bueno, estic content perquè vam fer una bona feina, però jo calculo que vam netejar un 10% de la brossa que hi ha, perquè... Aviam, no oblidem que dins de mar hi ha moltes canyes i molts arbres que aniran vinguent.
Però potser les canyes i els arbres és el mal menor, no?
Sí,
a fi de compte,
restes...
És matèria orgànica.
És matèria orgànica.
I una altra cosa que ara no estem veient, i és un problema més greu que el de la platja, els boscos han caigut arbres i han caigut moltes branques. Aquest estiu, si hi ha sequera, cuidado amb els incendis. Cuidado, eh? Que és un problema, esclar, nosaltres veiem la platja i no veiem el que tenim aquí mateix a darrere, però és que hi haurà molt de material combustible en els boscos, i si aquest estiu és un estiu de calor...
Jo volia fer una pregunta, que abans has dit... Abans has dit que... Has dit, no sé què, del canvi climàtic, ara ningú pot posar en dubte. Això qui ho ha dit?
Miquel Iceta.
En Miquel Iceta. Ara, a 2020, no es pot posar en dubte
que
el canvi climàtic.
Perquè ho tenia per
perquè
aquí.
Perquè és tonto, aquest tio, què li passa? O sigui, no, és que dic en sèrio. O sigui, canvi climàtic a 2020...
Miquel Iceta va dir...
Ningú pot posar en dubte. Ningú que és president de l'Estat Unit.
Diu, ningú ja pot posar en dubte que hi ha un canvi climàtic i que aquest té efectes notables.
Mare meva, vaya comentari. Pues... Us ho trobo un comentari ridícul que ara mateix a 2020...
Va dir Miquel Iceta.
Val més que ara ho digui, que no pas que ho segueixi negant.
Ja.
És pitjor que ho negui, eh?
Dir-li a la... Dir-li al PSC de Calella...
De Pineda.
Que, de Calella. Dir-li al PSC de Calella...
Però que ja que el Miquel Iceta,
que el Miquel Iceta ha dit que ja ningú pot posar en dubte el canvi climàtic, que no aprovem uns pressupostos amb 1.000 euros destinats, ho vaig dir l'última tertúlia, 1.000 euros destinats a l'emergència climàtica. 1.000 euros.
No, Pepe Torres,
és una vergonya.
En Pepe Torres ha dit que en el catàleg de personal ja hi estan considerant un tècnic de medi ambient. Mm-hmm. Però de moment l'estan considerant. Però ho ha dit que...
El problema és que ja hi havia sigut i el van treure. Aquest és el problema.
Bueno, senyors, hem d'acabar.
Si anem a batzegades,
i 1.000
euros, doncs, home...
També, això és ridícul. Merci. Això de 1.000 euros és ridícul. Ara, aquest tècnic del canvi climàtic, jo he parlat amb molta gent, que saps que tinc molta d'allò, gent que em coneixia, que sap que dic la meva veritat sempre i el que sigui, que diu que aquest tio del canvi climàtic no havia fotut ni com mai a la vida. I és clar, per tenir un tio allà un càrrec perquè surti en el pressupost...
Bueno, escolta, que ho hem de deixar aquí.
És com ara un càrrec...
Moltes gràcies, Sònia.
No puc tallar mai la tertúlia.
Jo dic adéu, però amb un càrrec de confiança que fa la feina dels regidors em sembla realment una falta de respecte.
Ho dius per al Sofian Leuro, sí.
Tal com ha parlat en Torres avui, la pifiada.
Josep Basal, Lluís Matas, digues.
Un segon. Sí. De la manera que ha explicat el càrrec d'en Sofian, no és un càrrec de transparència, és un comissari polític. Que segur que no ho és, però de la manera que ho ha explicat com un comissari polític.
Josep Maria Parella i Xavier Nogués, algú més vol dir alguna cosa així per rematar-ho?
És que sempre que em fos bronca a mi perquè arribo 2 o 3 minuts...
No, que avui ha sigut molt puntual.
Avui sí.
Digues, Xavier.
Jo només dic que és que se m'ha quedat aquí...
Que no s'ha fet res.
Ja no tinc temps perquè era una mica... Necessitava una mica de temps, però és igual. Us deixo una direcció web que és que no coneixo de res, markferri.wordpress.com.
Sí, de Palafolls.
Que té un periodista. ha fet un article a la seva web que és super interessant de a què venen els polítics, a què venen de totes les visites que hem rebut, fa una anàlisi de cada poble qui mana i qui ha vingut a visitar-lo.
Doncs,
i està molt bé.
Senyors, tinc que callar.
Que passa en volant.
Apa, que vagi bé. Que passa en volant, exacte. I que ens ha quedat molt curta aquesta tertúlia avui.
Sí.
Bona setmana, gràcies.
Per retalles.
Radio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
A punt ja amb la Dolors Lleuri per l'abans de l'informatiu de la una. Bon dia, Dolors.
Hola, bon dia, Sònia.
Ens pensàvem que aquesta seria una setmana tranquil·la, informativament parlant, però la comencem també, déu-n'hi-do. Dolors.
Doncs mira, amb aquesta notícia que us avançàvem abans de començar la tertúlia a les 11, la Fiscalia Anticorrupció, que ha demanat que se citi a declarar com a investigada a Montserrat Candini, l'actual alcaldessa de Calella, i altres 11 exconsellers i exalcàrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya per un presumpte delicte de blanqueig de capitals amb la finalitat de finançar el partit. Segons un informe de la Guàrdia Civil, doncs es vincula aquestes persones amb donacions fetes al partit abans de que l'alcaldessa fos alcaldessa, accedís a l'alcaldia de Calella, haver fet donacions de fins a 3.000 euros al partit. Aquesta és una informació que ha publicat avui el diari El Periódico. Ara la resta de mitjans se n'estan fent ressò. És El Periódico el que ha tingut accés a l'escrit del Ministeri Fiscal i el que publica avui aquesta informació. L'alcaldessa, que en fer-se pública, doncs, ha fet una piulada a Twitter en què ha assegurat que aquesta informació es demostrarà falsa. Són les seves paraules textuals. Ha demanat també prudència a l'hora de fer valoracions al respecte d'aquesta notícia. Candini, que també ha declinat l'oferiment que se li ha fet per part de Ràdio Calella Televisió, doncs si volia fer algun pronunciament al respecte o fer algun aclariment al respecte d'aquesta informació. Aquesta és la notícia del dia. Avui que també el regidor portaveu del grup municipal del PSC, Josep Torres, ha passat per aquí pel programa La Ciutat, amb diferents titulars que ens ha deixat aquesta entrevista, Sònia. D'una banda, ha posat en dubte, ha parlat d'hipocresia quan es parla que la consulta de l'Aldi l'estan tirant endavant, l'estan impulsant un grup de ciutadans, que és el que justament doncs explicava el regidor Sebastián Tejada dels Comuns, també aquí a la ràdio la setmana passada. Tejada diu que és d'hipòcrites dir que això ho està promovent ara mateix un grup de ciutadans, perquè diu Torres que això ho estan impulsant els partits de la taula de confiança per fer justament oposició política. Torres, que ha negat que aquest Aldi pugui fer mal al comerç local, que pugui fer, que pugui repercutir negativament, que pugui tenir un impacte en el comerç local, ha dit que entrarà en competència amb altres establiments de la seva mateixa superfície. Ja ha parlat d'altres grans supermercats com el Mercadona, el Caprabo o el... Sí.
El Consum.
El Consum, exacte. Sí, ha dit, en tot cas, que l'obertura d'aquest establiment doncs no ha d'afectar el comerç local. Això és el que ha dit Josep Torres avui aquí al programa La Ciutat. També ha aclarit quina serà la relació que hi haurà a partir d'ara entre els partits de l'oposició i el nou responsable càrrec de confiança en matèria d'urbanisme, que entrarà a treballar com a càrrec de confiança a l'Ajuntament a partir de l'1 de febrer. Ha dit que Sofyan Larousi, doncs, entre les seves funcions no serà de reunir-se amb els partits de l'oposició, sinó que acompanyar els regidors del govern, sempre que ho demanin, quan s'hagin de trobar amb l'oposició. Ha aclarit que aquest càrrec de confiança té un perfil tècnic, no polític, i per tant sempre donarà assessorament al govern sempre que així es demani des dels membres del govern municipal. Torres, que també ha fet una valoració en positiu d'aquesta acció que hi ha hagut aquest cap de setmana de netejar la platja de Calella, com s'ha repetit en moltíssimes altres poblacions del litoral català. També ha dit que ha excusat el fet de que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no hagués trepitjat Catalunya després doncs, del temporal Glòria. Ha dit que té moltíssimes ocupacions, que se'l demana a molts llocs i que ell ha de intentar atendre a totes les peticions que fan i que, vaja, que fent una passada per sobre del litoral doncs ja va poder conèixer quin és l'impacte d'aquest temporal aquí a la costa catalana. En tot cas, ha dit que a ell sí que li hagués agradat que hagués trepitjat Catalunya. I una notícia que us avancem avui en exclusiva des de Ràdio Calella Televisió, que el fotoperiodista Jordi Borràs exposarà aquí a la fàbrica Llobet Guri amb motiu del Festimatge, amb una selecció de 70 fotografies del que va ser la tardor calenta a Catalunya l'any passat. Sònia.
Molt bé, Dolors. Doncs gràcies. A partir de la una, gràcies. La música de la Maria Carey posa el punt i final a la ciutat d'avui. Aquesta cantant i compositora mexicana, que avui, anys, és nascuda tal dia com avui de l'any 1970. Demà tornem als vols de les 10 del matí. Demà, amb una entrevista al tinent d'alcaldia d'Hisenda de l'Ajuntament de Calella, el senyor Josep Gibert, entre altres coses. Adéu-siau, que passeu un bon dilluns.